El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i el programa d'avui el comencem amb Dalí, perquè Figueres és protagonista aquests dies amb la inauguració de la seva casa natal. I Figueres ha inaugurat la museïtzació de la casa natal de Salvador Dalí en un acte institucional que ha comptat amb una tocada i ballada de sardanes a la Rambla que tant agradaven a Dalí, amb la cobla principal de la Bisbal i també una estrena del documental sobre el procés de recuperació de l'edifici i el treball museològic i museogràfic de la casa natal. En parlem sobre el tema, sobre com ha sigut aquesta inauguració, amb la historiadora de l'art experta en Dalí i actualment també regidora de Cultura de l'Ajuntament de Figueres, la Mariona Seguranyes. Mariona, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, tot això s'ha fet amb el nom de Casa Natal Salvador Dalí quan tot va començar, oi?
Exactament, sí, sí.
Explica'm una mica com ha sigut aquesta inauguració, què és el que s'ha fet.
Bé, al matí va haver-hi un acte més protocolari, que ens van venir doncs, diferents representacions institucionals, i a la tarda vam voler doncs, que hi fos una festa per la gent de Figueres, pels figuerencs i les figuerenques. De fet, després de la inauguració, el que he fet són unes jornades de portes obertes per la gent de Figueres, que siguin els primers que puguin gaudir d'aquesta visita.
Mm-hmm. També ha tingut un paper molt important la música, no? Concert de jazz, per exemple, amb peces que escoltava Dalí quan era jove, i també festa al carrer per tothom qui volgués assistir. Clar, totes aquestes activitats han estat obertes a la ciutadania, no han requerit, per exemple, inscripció prèvia, i s'ha fet després de molts anys, no? Suposo que heu tingut això organitzat des de fa molt de temps, però en ment encara més de temps, oi?
Sí, bueno, de fet, el procés de la Casa Natal per l'Ajuntament de Figueres, pels diferents governs, ha sigut molt llarg. Penseu que estem parlant de fa 18 anys, quan l'alcalde Maria Lorca va comprar el primer local, la part baixa d'aquest edifici, ja amb la idea de com un futur es pogués obrir la Casa Natal Salvador de Dalí. I llavors, a poc es van anar comprant els diferents pisos i fins que, finalment, aquest 2018-19 es van començar a aconseguir les ajudes econòmiques, sobretot l'ajuda FEDER, que ha permès finançar tot aquest projecte complex museogràfic. Uh-huh. El discurs de l'interior, el que trobarà el visitant, és explicar les arrels del pintor, la seva relació amb els seus familiars, que és molt important, quina influència doncs, hi va exercir el pare notari, que va ser molta. Després, tot el que és el context intel·lectual i cultural de Figueres a principis del segle XX, que de fet penseu que això Dalí, doncs, no surt com un bolet, sinó que és fruit d'un context cultural i intel·lectual molt concret, d'aquesta Figueres a principis del segle XX, que mira cap a França, amb una ment molt oberta. I, per altra banda, doncs, també s'explica, a part, doncs, aquest Dalí des de les altres facetes, el de la ciència, el de l'espectacle, de la performance, etc. Mm-hmm. I sobretot la seva relació amb el paisatge, perquè tot el motor pictòric de la seva obra és l'entorn natural de l'Empordà, de Cap de Creus, Pla de Tudela, la plana de l'Empordà, també paisatges de Figueres, i tot això és present a la Casa Natal.
Clar. I per què diríeu que és tan important, per exemple, haver fet aquesta presentació, haver fet aquesta inauguració de l'edifici, la gent, què és el que pot veure que no conegui ja de Dalí?
Sobretot el seu context familiar, crec que és la part més inèdita de tot el discurs, perquè és el que la gent no coneix en profunditat, saber qui era el Salvador Dalí cosí, que és un republicà federalista, esperantista, amb una ment molt oberta, que arriba a Figueres al 1900 i opta per la notaria de Figueres per la seva amistat amb el Pitó Pitxot, i entendre doncs, també aquest personatge, no? Totes les seves facetes. No? Era un home doncs, molt generós, un home molt perfeccionista, un gran coneixedor de la llei, i també sempre mirava d'ajudar la gent, no? Els seus conciutadans. I per altra banda també conèixer el que jo anomeno la constel·lació femenina, la mare, la Felipa Domènech, molt creient de la religió catòlica, al contrari del notari, perquè ell era amic proper de maçons i, per tant, no creia en la fe catòlica. De fet, és un element que després, posteriorment, Dalí li retornarà al seu pare, no? El fet de no tenir fe a creure en un Déu, no? I llavors ell buscarà la resposta amb la ciència. Tot està interconnectat, no? I l'element de la constel·lació femenina és la seva mare, la Felipa Domènech, la tieta Catalina, que és qui prendrà el relleu un cop la mare es mori, s'acabarà casant amb el notari per tenir cura d'aquests dos nens, del Salvador i de l'Anna Maria. També fem referència a l'Anna Maria Dalí, la seva germana, importantíssim, perquè l'Anna Maria era la primera persona que veia les obres, les teles que pintava Dalí, era la seva confident. A més, li picava a màquina la correspondència, per exemple, amb les galeries del Mau, amb les diferents exposicions que organitzaven. Penseu que pare i filla era com una mena d'engranatge, no?, per ajudar a Salvador amb les seves exposicions. I aquesta logística, en res, gairebé 10 dies, passa de mans de l'Anna Maria, del seu pare, del notari, a mans de la gala, no?, quan els surrealistes arriben a casa, que és el 1929.
Clar, al final coneixem a Dalí, però també és important conèixer, doncs, totes les persones que l'envolten, no? Al final Dalí era més d'una persona, podem dir, i en aquest cas, doncs, es mostra així, no? Es mostra tota la seva vessant més familiar i doncs, tot el que girava entorn d'ell, no? Pel públic que ha assistit, pel públic que ho ha anat veient aquests dies, què ha significat? Com ha estat la rebuda? Quines opinions us han traslladat?
La gent de Figueres, doncs, tenia ganes de poder-la visitar, de poder conèixer el projecte. La casa natal és, de fet, és l'homenatge que fa la ciutat de Figueres al seu fill més il·lustre, Salvador Dalí, per tot el que ha donat Dalí a Figueres. Penseu que l'any 61, quan Ramon Guardiola li proposa a Dalí de fer una planta del Museu de l'Empordà dedicada a la seva persona, ell li va respondre a través del seu bon amic, en Meli, el fotògraf, li va dir: no farem una planta, farem un museu a Figueres. I llavors, a partir d'aquí, va començar tot el procés del projecte del Teatre Museu Dalí. Aquesta és la gran joia que custodia Figueres, no? Un gran objecte surrealista meravellós. I això, doncs, ens ha posat sense cap mena de dubte la ciutat al mapa. Per tant, el nostre agraïment és immens i la manera d'agrair-li és aquesta inauguració d'aquest projecte, on s'explica les seves arrels, les seves connexions figuerenques, empordaneses, també amb amics com el Josep Puig Pujades, per exemple, el polític republicà federalista, que li va donar suport en tot moment, o el seu bon amic Jaume Miravitlles, o el Joan Subies, o el pintor Ramon Reig, és a dir, tota una mena d'intel·lectuals de l'època, l'Alexandre de l'Ofeu, amb els que compartia tota mena d'inquietuds des de la infància, però després, posteriorment, l'any 48, quan retorna als Estats Units, fa aquesta retrobada en aquest entorn intel·lectual.
I clar, a partir d'ara, ara que ja s'ha inaugurat aquest edifici, què podrem trobar, què podrem veure a partir d'ara, aquests anys que venen? Això seguirà obert, per exemple, a la ciutadania? Tothom que vingui de fora també ho podrà visitar? Com serà?
Bé, s'ha fet uns dies de portes obertes per la gent de Figueres, però a partir de dijous el públic ja podrà adquirir les entrades per fer la visita, i en el discurs, doncs, com he documentat, ja s'explica, doncs, aquesta connexió de Dalí, de sobretot les relacions amb la seva família, explicar qui era, doncs, el pare notari Dalí, la mare, la germana, tot aquest entorn familiar tan important, tot el, doncs, una mica entendre aquesta infantesa que el marca. I també penseu que Dalí, tot allò que li passava, era que la seva obra és com una mena de constant autobiografia, no? Ho explicita tant la seva obra pictòrica com escrita. D'aquí que la rellevància de poder conèixer tot aquest context familiar, intel·lectual, entorn natural, paisatgístic tan important.
Doncs Mariona Seguranyes, historiadora de l'art, experta en Dalí i actualment també regidora de Cultura de l'Ajuntament de Figueres. El d'experta en Dalí no hi ha dubte, perquè ens has explicat moltíssimes coses que desconeixíem i que són molt interessants per tothom qui vulgui anar a visitar la casa natal de Salvador Dalí. Esperem que hi vagi molta gent, a part de la que ja hi ha anat, i que tothom estigui molt content, que tinc constància de que així és i que així ha sigut aquests dies. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'entrevista.
Que vagi molt bé.
Gràcies, adéu-siau, bon dia.
I parlem ara de que fa uns dies es celebrava la 6a edició de l'acció Platges Met als 8 municipis del litoral metropolità, una jornada que barreja el binomi sensibilització i educació ambiental en aquests espais naturals de vital importància pel territori, amb la novetat enguany de la incorporació de la jornada dins del projecte de Ciència Ciutadana Bioplatges MET, inclòs també en el projecte europeu Guarden, que porta a terme l'AMB i on la ciutadania doncs, col·labora amb els investigadors i aporta dades sobre la flora i la fauna de les platges metropolitanes. En parlem sobre, sobre el tema amb la tècnica de promoció del Servei de Gestió Parcs i Platges de l'AMB, la Núria Machuca. Núria, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, aquesta informació es posa a l'abast de la comunitat científica, no diguem, per tal de fer els estudis sobre els ecosistemes litorals a escala europea, oi?
Sí, el projecte Bioplatges MET està inclòs dintre del projecte Guarden. És un projecte europeu que té diversos casos d'estudi arreu d'Europa sobre la biodiversitat i les platges metropolitanes seran un d'aquests casos d'estudi. Nosaltres l'hem adaptat amb la col·laboració de l'Institut de Ciències del Mar i l'Institut Metròpoli, l'hem adaptat a les condicions de les platges metropolitanes per tal de generar i de posar en marxa un projecte de ciència ciutadana on es demana la col·laboració de la ciutadania a fer observacions de la flora i la fauna del litoral metropolità, des de Montgat fins a Castelldefels, i totes aquestes observacions pujar-les a través de Minca, d'una plataforma de ciència ciutadana, on es posaran a l'abast de científics que podran obtenir dades de les condicions d'aquests ecosistemes litorals.
Clar, al final parlem d'una participació ciutadana, no? Que és un treball conjunt tant dels experts, podem dir, com també dels ciutadans del dia a dia.
Exacte. Els projectes de ciència ciutadana tenen aquesta vessant molt interessant, que és que la ciutadania es posa en contacte amb el món científic, mantenen un procés també d'empoderament, doncs perquè aquestes accions que porten a terme tenen una validesa molt important per poder realitzar estudis de gran magnitud, perquè aquesta recollida de dades tan important que fa la ciutadania, aconseguir-la amb un estudi científic hauria de ser com a molt més local, no? I aquesta gran recollida de dades és de gran utilitat al món científic per portar a terme estudis que després permetran prendre decisions, avaluar l'estat dels ecosistemes amb els reptes globals que avui a dia afrontem, derivats, per exemple, del canvi climàtic, etcètera.
I feu, imagino, moltes activitats, no?, de manera simultània, per públics també de tota mena. Imagino que pot participar qualsevol persona i, depenent de les activitats, doncs va adreçada més a un tipus de persona que a una altra. Quines són, per exemple, aquestes activitats que porteu a terme?
Mira, nosaltres programem, l'aprenem a la xarxa, que és el gran programa educatiu que tenim als parcs i les platges metropolitans. Tenim diversos programes. Tenim un programa adreçat al públic més familiar, que és la Jugateca Ambiental, on setmanalment es porten a terme activitats molt engrescadores, molt motivadores, molt dinàmiques, molt participatives, però que estan treballant tots aquests conceptes. Però també tenim projectes amb els escolars, que van a les platges a fer aquesta descoberta i porten a terme tot aquest procés de sensibilització. I després tenim grans esdeveniments com el que acabem de fer aquest diumenge, que és l'acció Platges MET, on hem portat a terme activitats a tots els municipis litorals, i en alguns casos, com a Sant Adrià i Castelldefels, de plantació per millorar els ecosistemes marítims, els ecosistemes litorals, i en d'altres, bueno, aquí també, en aquests municipis també, s'han afegit, i en tots els altres, activitats relacionades amb la recerca de la biodiversitat. Han estat activitats que s'han inclòs, les dades recollides s'han inclòs amb les dades Guarden, amb les dades del Bioplatges MET, del nostre projecte.
Exacte. I els objectius, quins diríeu que són?
Sí, els objectius és aquest coneixement de la ciutadania, dels ecosistemes que visiten quan estan visitant les platges, i sobretot una percepció de la platja com a espai de natura, ja que quan vas al bosc, a la muntanya, és molt més fàcil veure, bueno, per la ciutadania, per les persones, d'entendre que estàs a la natura, però llavors a la platja l'ús lúdic que li donem, al anar a la platja a prendre el sol, a estirar la tovallola, de vegades no ens connecta amb aquesta natura urbana tan important també a les ciutats, amb aquest ecosistema de primera línia, no?, que és la platja. Llavors, el coneixement, la sensibilització envers els reptes que afrontem és molt important per la ciutadania, per caminar tots junts en la seva millora.
Exacte. I, clar, parlem de participació ciutadana, d'aquest coneixement, no?, de la importància de tenir aquesta conscienciació. Sí. Quin balanç podem dir que hi ha hagut d'assistència?
Mira, el balanç ha estat prou positiu tenint en compte del temporal que va viure el litoral els dies previs. En total van assistir prop de 300 persones arreu de tots els municipis. Les activitats aquest cap de setmana es notava, doncs, que hi havia un esdeveniment especial perquè l'assistència ha estat superior al que acostumem a tenir en altres moments. Vull dir que, a més, la gent venia molt engrescada a realitzar i a involucrar-se en totes les activitats que eren molt participatives. D'una banda, on hi ha hagut plantació, que és a Castelldefels i a Sant Adrià, s'han plantat 400 exemplars de plantes de litoral, dels ecosistemes de platges, i també s'han pogut determinar un munt d'espècies que s'han pujat ja al programa, a l'aplicació Minca, i formen part ja d'aquest projecte Bioplatges Med que estem portant a terme. La gent ha tingut molt bona acollida a aquesta presentació d'aquest projecte i hem rebut molts inputs de ciutadans i ciutadanes, de famílies, que ens han dit que a partir d'ara, quan vagin a passejar per la platja, doncs faran aquestes observacions i les aniran pujant, perquè s'han engrescat molt amb aquest projecte.
Uh-huh. I al final, doncs, això és l'èxit, no?, de quan treus un projecte que la gent, un cop ja ho ha fet, doncs segueixi prenent consciència, com aquestes persones que comentaves, doncs, que ara seran més conscients i pensaran més en tot això quan vagin a la platja. Moltíssimes gràcies, Núria. Núria Machuca, tècnica de promoció del Servei de Gestió Parcs i Platges de l'AMB, per explicar-nos aquesta iniciativa, i continuarem donant-li veu d'ara en endavant. Aquesta és la sisena edició, la que s'ha fet, però vindran moltes més, segur.
Doncs sí, així ho esperem. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu, bon dia.
Que vagi bé. Adéu, bon dia.
El recinte de Gran Via ha acollit aquests dies el major esdeveniment farmacèutic del món, amb la participació de les principals i més innovadores empreses farmacèutiques i desenvolupadors de medicaments internacionals, així com proveïdors de tecnologies, productes i serveis per a aquest sector. La fira destaca Barcelona com un dels principals centres europeus de biotecnologia i fabricació farmacèutica. Y amb nosaltres tenim avui a la Sara Sánchez de la fira. Sara, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, se trata de el mayor evento mundial por lo que respecta a la industria farmacéutica, ¿verdad?
Sí, exacto. CPHI es la mayor feria farmacéutica del mundo y este año estamos en Barcelona por segunda vez. La primera fue en 2016 y ojalá podamos volver pronto.
Claro, Barcelona se convierte así, ¿no?, como una de las ciudades principales, ¿no?, en centros europeos en biotecnología, como decía, ¿no?, en fabricación también farmacéutica. ¿Por qué Barcelona y no otra ciudad?
Bueno, Barcelona es una ciudad fantástica por el tema de las ferias. También tenemos, obviamente, el mobile, como todos sabemos. Logísticamente es muy fácil llegar a Barcelona. A todo el mundo le encanta... cuando acaba la feria a las 6 de la tarde, que siguen a 120 grados en octubre, que es una cosa que otras ciudades como Milán o Frankfurt, que también hemos estado, no pueden decir lo mismo. Pero sobre todo lo que tú también comentabas, ¿no?, el sector biotecnológico y farmacéutico en Cataluña está en gran crecimiento, y desde CPHI queríamos reflejar esto y traer a la feria a esta ciudad para que pudiesen tener a posibles inversores o otras empresas con las que hacer negocio cerca de casa.
Claro. han participado muchísimas empresas y también profesionales de muchísimos países distintos. ¿Qué nos podéis explicar de esto?
Pues mire, hemos reunido a más de 2.400 expositores. A día de hoy, ahora tenemos a casi 50.000 visitantes y alrededor de 170 países representados aquí en la feria, con lo cual es muchísima gente y está siendo un gran éxito, la verdad.
También ha habido una notable participación, ¿no?, de compañías farmacéuticas que han desarrollado y fabricado también fármacos para terceros, ¿verdad?
Sí, exacto. Realmente aquí desde CPH tenemos a toda la cadena de suministro, desde las empresas que fabrican hasta las que distribuyen, todas las partes del sector están recogidas.
¿Y qué hemos podido ver, aparte de todo esto, novedades?
Bueno, a nivel de novedades tenemos... sinceramente, ¿sabes qué pasa? Que a nivel de novedades es que no sé qué decirte.
Pero, claro, decís que vinisteis en el año 2016. Imagino que en comparación a 2016 habrá cambiado muchísimo, ¿no?, esta feria. Habréis incorporado seguro nuevas tecnologías, en este caso, porque el crecimiento tecnológico es ya un mundo aparte, podemos decir. Y también, claro, el sector de la medicina, afortunadamente, pues está avanzando bastante, ¿no?
Sí, está avanzando muchísimo y de hecho estamos viendo que cada vez hay más empresas farmacéuticas que quieren participar en esta feria para seguir creciendo y seguir internacionalizándose, con lo cual vemos que realmente el sector está en un gran momento y ya nos están preguntando sobre el 2024 e incluso el 2025, dónde vamos a estar y dónde va a ser, con lo cual vemos que hay un gran interés.
Una de las cosas como novedad, podemos decir, de esta feria es que se ha ayudado, ¿no?, a acelerar el desarrollo de empresas emergentes, en este caso en la industria farma y sanitaria. Es importante, ¿no?, también apoyar a las pequeñas empresas que quieren pues ayudar en este sector.
Muchísimo. De hecho, nosotros por primera vez aquí en el 2023 hemos añadido una zona exclusivamente para startups. Si no me equivoco, tenemos a más de 40 startups aquí recogidas en la feria, con lo cual es súper importante darles visibilidad y sobre todo ponérselo fácil para que crezcan, porque aquí hay muchos potenciales inversores que los pueden ver, que se pueden acercar a ellos, que pueden hablar con ellos en persona, pueden hacerles el pitch directamente, con lo cual es muy importante y lo continuaremos haciendo en las próximas ediciones.
Y sobre todo importante también el hecho de dedicar un evento como este, una feria como esta, al sector farmacéutico, ¿no? Al final, a la salud de las personas, que no hay nada pues más importante que eso.
Por supuesto. Realmente nosotros le damos muchísima importancia. Desde Informa Markets, CPHI es una de las ferias más exitosas que tenemos y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de poder aportar nuestro granito de arena a la aceleración de la medicina, reuniendo a todas estas personas que ojalá creen alguna solución que nos ayuden a todos.
En el año 2016 vinisteis aquí a Barcelona y ahora habéis vuelto. ¿El año que viene se volverá a hacer?
El año que viene estaremos situados en Milán, pero tal vez en el 2025 podamos volver.
Perfecto. Pues aquí os esperaremos, Sara. Muchísimas gracias por explicarnos cómo ha sido este evento farmacéutico y a continuar apostando por la salud y por la farmacia en este caso, con empresas emergentes, con empresas ya de gran nivel en este mundo y con muchísimos profesionales del sector. Estaremos pendientes de cuándo volvéis para poder volver a hablar del tema. Gracias.
Gracias.
De seguida parlem del que segur tots heu acabat fent aquests dies o fareu aquest mateix cap de setmana, el famós canvi d'armari. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Domingo y tiempo de juego.
Ojo que lo están revisando en el bar.
Betis Osasuna, Rayo Vallecano Real Sociedad.
Que me explica a mí si eso no es penalti.
Athletic Club Valencia y Atlético de Madrid a la vez. Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de México.
Se está empujando por detrás, ¿cómo no es penalti?
Domingo y tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Y para ti, penalti,
clarísimo.
Un año más.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Un dels grans problemes a l'hora de fer el canvi d'armari és que tot acabi quedant ben ordenat i, sobretot, es mantingui així durant l'any. Per moltes persones sensibles a l'ordre, això acaba suposant, com dèiem, un seriós problema i, fins i tot, pot convertir-se en una obsessió. En parlem. I parlem ara d'un tema perquè la calor i les altes temperatures cada cop s'allarguen més en el calendari i això, doncs, endarrereix el que anomenem el canvi d'armari, una feinada pels que no tenen prou espai, que sovint fa mandra i no es troba el temps per fer-la de manera adequada. Però com podem optimitzar espai i mantenir l'ordre? Hi ha gent especialment sensible amb aquest ordre i avui volem parlar des d'una vessant més psicològica sobre el tema amb la Núria Casanovas, que és vicepresidenta de la Junta d'Intervenció Social del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Núria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, en el moment de fer aquest canvi d'armari, aquestes èpoques de canvi, no?, de l'estiu cap aquí i un cop acaba l'hivern ja per fer el canvi d'armari també a estiu, hi ha gent a la que li afecta amb més mesura això de l'ordre, no?, el fet de tenir l'armari ordenat i tot ben posat, ben estructurat, oi?
Exacte, sí. Depèn molt de la persona.
I com afecta això, per exemple, a una persona a la que li afecta molt l'ordre? Com li afecta? En quina mesura?
Mireu, jo, primerament, hi ha una part que està molt vinculada a la personalitat de cadascú. Hi ha gent que realment tenen un pensament com més organitzat, no? Hi ha gent que té una manera de funcionar que en diríem més seqüencial. I aquestes persones sí que requereixen per estar en coherència amb el seu món interior d'un ordre exterior, perquè si no és com el seu contorn no va a la seva manera de ser, no? I altres persones de vegades són com menys exigents en aquest àmbit perquè són com més globals, més espontànies, una mica deixo una cosa al lloc i ja l'acabaré trobant. Però sí que el que provoca a vegades no és la sensació d'ordre o no, és provoca estrès quan una persona s'hi atabala massa. Normalment és una persona que té angoixa a la seva vida per altres coses. Vale? La persona que té estrès per l'ordre, que s'agòbia, que ho passa malament, que no ho suporta, és una persona a vegades que no gestiona tampoc l'estrès davant altres persones o altres estímuls excessius. Però el tema de poder tenir aquesta coherència al món interior, això dona molta tranquil·litat.
Clar, a una persona que li provoca estrès, potser aquesta falta d'ordre, aquest desordre, quina seria la forma més eficient, per exemple, d'evitar tenir o passar per aquest moment?
Una cosa que va molt bé són com els objectius més a termini o parcials. Però si una persona sí que l'idea de tot ha d'estar superordenat, clar, això es pot mantenir gran temporada, però quan canvi d'armari, per exemple, et costa moltíssim. Quan tens el canall a la família, que ho has tornat d'una manera i t'ho tornen a moure així, et provoca un malestar que no compensa amb els guanys, no? Llavors, sí que són persones que necessiten un cert ordre perquè disfruten molt, però podria ser parcial, per exemple, dir, doncs, el canvi d'armari doncs el faig en etapes. Faig una part i després l'altra, no? O el canvi d'armari el faig, però amb aquesta exigència que, bueno, per la part d'infants, doncs ho col·loco més a una banda perquè serà una mica més desorganitzada i la part més referent a adults o tal, doncs això d'una altra manera que aquí no hi toca ningú, només jo. I així no em provoca tant malestar a la vida quotidiana.
Clar, quan una persona viu sola, doncs ella mateixa se les pot arreglar com sigui, no? Però en el moment en què vius acompanyat no només depèn de tu.
Exacte. És el tema de sort que la teva parella sigui igual i que si no ho és, que tu puguis compensar el que no fa l'altre o el que fa malament sense agobiar-t'hi. Estàs acceptant que al final no és que tothom hauria de ser com tu, és que si tu tens un excés de sensibilitat a l'ordre, tens com un do, una qualitat que no has d'exigir tothom, i potser si necessites compensar-ho, doncs fer-ho simplement amb tranquil·litat, perquè si t'acabes estressant, al final no comporta cap benefici ni per tu ni per la teva parella, o si tens fills, ni per els teus fills, que doncs, al final una mare o un pare superagobiat, estressat, histèric, més que un pare que té una qualitat o un do, no?
Això mateix. I clar, parlem de gent sensible amb l'ordre, però quan comença l'obsessió, podem dir? Quan això esdevé un problema?
Quan esdevé un problema és quan la persona no pot viure, acceptar un moment de desorganització. No? Veiem que la vida tot és qüestió de passar per diferents etapes, no? I va molt bé arribar a un ordre, però de vegades has de passar per una etapa de caos. Per exemple, és millor a vegades de dir al vespre, estic cansat, descanso, em relaxo, encara que tal cosa estigui sense fer, però si la persona no aguanta aquesta situació i malgrat no tenir l'energia, no tenir l'estat psicològic per fer-ho, ho ha d'acabar fent per evitar un agòbio que és com una mica obsessió. Seria una mica la idea d'obsessió-compulsió, no? Per pal·liar un pensament que t'angoixa, fas alguna cosa, però què passa? Que cada vegada no serà menys, cada vegada serà més. Després tal cosa, després tal cosa, després ja no dormo fins a les tantes, després ja no surto perquè ja fer això, i el problema d'una obsessió és que no és només una idea repetitiva al cap, és una idea que crea una angoixa, va lligada a una angoixa interna. Llavors aquí diria respiració.
Clar, realment perjudica molt més a la persona el fet de doncs, tenir aquest estat, no? Si ets una persona ordenada, perfecte, però en el moment que s'ocasiona un problema per això, llavors, clar, el problema també te l'estàs creant tu mateix, no?, amb aquesta obsessió.
Completament d'acord. El tema no està en què fem, sinó en el com ho fem. No? Ens hauríem d'exigir ser ordenats, sí, i en ple, també. Les dues coses són igual importants.
Clar. Clar, per aquestes persones imagino que és important doncs, saber seleccionar, no? Per exemple, saber què volen conservar, què és el que ja no els hi fa falta, no? En el moment de fer, per exemple, aquest canvi d'armari, perquè hem agafat el canvi d'armari com a idea així general, no? Per partir d'aquesta base. Clar, aquest ordre, saber seleccionar què agafem, què no, què donem, què tirem, no? Per exemple, i optimitzar doncs, l'espai també, imagino, no?
Sí, el que fa molta gràcia, no?, és molt anecdòtic, que aquesta neteja de la casa, no?, aquest buidatge i passatge d'un període de l'any a un altre, també correspon molt a algú interior. Pensem que els humans a nivell psicològic també hem d'anar buidant, deixant anar preocupacions, anar deixant records vells. I es diu, no?, que quan ordenem l'armari, de vegades, si fixem, veurem que estem fent un treball mental també, o un treball emocional. Hi ha gent que diu, ostres, m'ha cansat molt, però perquè hi havia l'energia física i l'energia mental. Llavors, sí, hi ha gent inclús que s'escriu, ostres, aquest dia s'escriu, ja necessitava fer un buidatge. I sí que cansa molt, però dius, ostres, doncs quin benefici que ve, no? Ha fet com aquest deixar anar psicològic, que també, no?, ha repercutit de manera més material al teu armari, no?
Clar, que interessant això que ens expliques, Núria, perquè, clar, realment afecta tant mentalment, no?, com en el pensament nostre, a les nostres sensacions, no?, a la nostra vida, a l'hora de fer el canvi d'armari, doncs també plasmem doncs, això, la nostra història, podem dir. Aquest ordre és difícil, però de mantenir durant tot l'any, no?
Sí, exacte, de la persona, no? Perquè és el que deia, com que també pot estar molt vinculat al món interior, per exemple, veiem, no?, una anècdota és que molts adolescents, per sort no tots, tenen l'habitació molt més desordenada o l'armari caòtic, però és que també estan en un passatge d'una etapa a l'altra en els que se senten perduts, desorganitzats, no? I una mica l'estat de la seva habitació reflexa el seu món interior, no? I a vegades quan un es fa més gran, més adult, aprèn a ordenar o netejar o classificar, perquè el nostre estat intern també és això. Llavors, per tant, sí que és important veure que de vegades hi ha persones que no poden tot l'any mantenir-ho, però perquè també és molt difícil durant tot l'any tenir el mateix estat psicològic, no? Hem de fer com muntanyes, no? Hi ha èpoques més estressants, que t'has d'abocar més a la feina, així, i en èpoques llavors més de buidatge, de dir, vale, ara em centro més a sentir-me bé, a ordenar la casa, a procurar-me més al món interior que no pas a la vida social i externa.
Exacte, doncs ara amb això ja sabem i ja podrem observar, no, com la gent té les cases i les habitacions ordenades i serà com un reflex, no, de la seva vida i de com se senten. Això ens servirà a tots nosaltres, no, per conèixer més a les persones que ens envolten i tant.
Exacte, sí, i també serà això, que si fiquem energia en tema d'ordenar, també en traiem beneficis a nivell emocional.
Exacte, això no mateix. No. Al final servirà i tot fer-ho, no serà una feinada, com abans dèiem. Doncs, Núria, moltíssimes gràcies per parlar-nos sobre aquest canvi d'armari i canvi també, doncs, en l'estat de la persona en tot moment al llarg d'aquestes estacions de l'any. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres,
Marc. Tu ja l'has fet, el canvi d'armari?
Sí, ho necessitava. I que jo pensava, dic, quan ve una mica de fred, perquè és això, dic que havia d'ordenar, però dic, no té sentit ordenar la roba d'estiu.
Clar,
no, anem ja a ordenar la bona, no?
Jo també l'he fet aquest cap de setmana passat i ja tot ordenadíssim, veurem quan dura, això sí.
I cansa, no, també? Bueno, és veritat que és molta energia, no?, que es va ficant així,
sí,
d'anar classificant.
També va bé canviar les coses de lloc. Per exemple, si abans tenies els jerseis en una banda, doncs canviar-los i posar-los a una altra. Això també és un exercici que a mi m'ha funcionat cada vegada que l'he anat fent.
Interessant. Jo ho he fet pels meus nens perquè puguin accedir més a la roba tal, però clar, a mi no ho he pensat amb això, també seria interessant provar-ho.
Doncs mira, així els espectadors ens van agafant idees també.
Home.
Moltíssimes gràcies, Núria, que vagi molt bé.
Vinga, una abraçada. Adéu.
Entre finals d'aquest 2023 i principis del 2024, la EMB ampliarà en més d'un 20% la xarxa Bicibox, el servei metropolità d'aparcament segur de bicicletes amb nous mòduls i aparcaments de gran capacitat. D'aquesta manera se sumaran més de 600 noves places que faran que el servei superi l'oferta de 3.000 places. En parlem perquè ens ho expliqui amb el cap de servei de gestió de mobilitat sostenible de l'AMB, el Marc Iglesias. Marc, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, l'organisme metropolità també recorda, no, que davant de l'anunci de la prohibició indefinida de l'ús de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal, el transport públic, aquest servei esdevé una de les principals alternatives, no, per aparcar patinets i també altres BMP i facilitar aquesta intermodalitat entre patinet i transport públic, oi?
Efectivament, sí. Des de la primera prohibició, al voltant, que es va produir a principis d'any, al voltant del 25% dels nous usuaris que s'han donat d'alta ja són propietaris justament d'aquest tipus de vehicles, de patinets o de vehicles amb mobilitat personal en general.
Mm-hmm. Clar, com es fa tot això? Com heu ampliat, per exemple, en més d'un 20% aquesta xarxa Bicibox? Com heu gestionat això dels patinets? Explica'm una mica com ha sigut el procediment.
Doncs el procediment va ser justament... vam preparar tota la part tècnica i administrativa per poder donar cobertura no únicament a les bicicletes i bicicletes elèctriques, sinó també als patinets i vehicles de mobilitat personal, justament amb l'entrada en vigor d'aquesta restricció temporal d'aquests vehicles en el transport públic. Doncs vam adequar la plataforma de registre del servei Bicibox per tal de que els usuaris puguin registrar també aquest tipus de vehicles. Recordem que el Bicibox és un servei gratuït per aparcar la teva bicicleta o el teu patinet i que va associat a una assegurança, perquè per tant que si hi ha algun tipus d'incidència, de robatori o que sigui amb el vehicle, doncs permet a l'usuari doncs a tenir cobertura d'assegurança. Per tant, cal també el registre, i hem ampliat la gamma de vehicles a registrar als vehicles de motor personal que s'afegeixen a les bicicletes. Això pel que fa a la cobertura, al donar entrada en aquests nous usuaris i vehicles en el servei Bicibox. Pel que fa aquesta ampliació que hem anunciat del 20% de l'oferta es divideix en dos grans eixos. El primer vector és el creixement via mòduls i algun aparcament de capacitat que s'ha fet a través del pla de sostenibilitat ambiental de l'àrea metropolitana, que els municipis doncs han demanat mòduls o aparcaments de gran capacitat i ja s'estan contractant i posant en funcionament. I, per altra banda, a través dels fons Next Generation, que hem impulsat la construcció de diversos aparcaments de gran capacitat, doncs, de l'Hospitalet de Llobregat a tres emplaçaments, al Prat de Llobregat doncs, a les dues estacions de la línia 9 de metro, o a Viladecans també un aparcament que construirem a l'estació de Renfe.
Mm-hmm. Perquè al final ampliar aquestes places del Bicibox doncs, significa crear més alternatives, no més opcions i facilitats també perquè els ciutadans s'assumin a la bicicleta i al transport més nets, no com s'anomenen. Vosaltres, l'objectiu diríeu que és aquest, oi?
Sí, l'objectiu és aquest i, a més, també contribuir a promocionar o afavorir la intermodalitat. Més del 40% de les places del Bicibox donen servei directament a estacions o de Renfe, de ferrocarrils, metro, tramvia, o també a diversos punts d'intercanvi del bus metropolità, i per tant el servei Bicibox dona cobertura o dona servei a usuaris de la bicicleta i dels patinets per fer usos habituals, però també a aquests usuaris que puguin emprar aquest servei com a mecanisme d'afavoriment de la intermodalitat amb el transport públic.
Mm-hmm. I clar, per utilitzar Bicibox, què s'ha de fer? El ciutadà seguir uns passos específics o com?
És realment molt senzill. S'entra a la web del Bicibox, registra l'usuari i el vehicle que vol emprar en el servei del Bicibox i rebrà una targeta a casa que li permetrà fer ús dels mòduls o de les estacions de les estacions de gran capacitat de forma gratuïta. A dia d'avui és gratuït 72 hores i l'ús és ben senzill, i animem a tots els oients que si tenen una bicicleta i volen provar aquest servei, que està a 25 municipis de l'àrea metropolitana, doncs que registrin a la web del Bicibox i que l'utilitzin.
Mm-hmm. Aquesta ampliació estarà feta entre finals d'aquest 2023, que estem quasi ja a finals, i principis del 2024, o sigui, és un futur molt pròxim, no? I d'aquí a poc podrem començar a utilitzar-lo ja.
Efectivament, ja el podem utilitzar perquè ja tenim una oferta molt potent a l'entorn metropolità, però aquesta oferta, aquest creixement de les places, el 20% de l'oferta actual, doncs l'estem ja executant en bona part pel que fa als mòduls i pel que fa als aparcaments de gran capacitat. Doncs alguns ja s'estan construint, com és el cas de Mas Blau, i altres estan en procés de licitació, i esperem doncs que durant els primers mesos del 24 podem utilitzar aquests nous emplaçaments, sobretot aquestes noves estacions de gran capacitat vinculades a nodes de transport públic que permetin doncs, que els ciutadans puguin gaudir d'aquests nous serveis.
Mm-hmm. Doncs Marc Iglesias, cap de Servei de Gestió de la Mobilitat Sostenible de l'AMB, gràcies per explicar-nos aquesta ampliació del 20% que fareu. Veurem quan s'acaba de completar ja tot el procediment a finals d'aquest 2023 i principis del 2024. I a veure si és tan útil per tots els ciutadans com bé expliqueu que s'eduqui. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, bon dia, adéu.
Arrels Fundació està fent homenatge a les persones sense llar que han mort en els últims 8 anys a la ciutat, col·locant més de 450 plaques als carrers. I és que, segons l'entitat, han mort 494 persones i com a mínim 136 dormien al carrer. Avui parlem sobre el tema perquè ens expliqui aquesta iniciativa com a homenatge cap a aquestes persones amb el director de l'entitat, el Ferran Busquets. Ferran, molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb aquesta acció el que busqueu és recordar aquestes víctimes, no?, i donar la visibilitat a les persones sense llar que doncs, tenen molts dels seus drets vulnerats, no?
Sí, i de fet el que volem sobretot en aquest cas és reconèixer també aquest dret, bueno, aquest dret als acords, diguem, no? Que una persona que es mor, doncs tingui aquest dret a ser recordat i no senzillament a ser oblidat, com en el fons ens han oblidat d'ella quan estava en vida.
Exacte. Això, com ho heu fet? Ho han fet els voluntaris de l'entitat? Heu anat carrer per carrer, bueno, on vivien, podem dir, aquestes persones, i heu posat allà el record de la persona? Com ha sigut? Com ho heu fet?
Sí, nosaltres el que estem fent és que aquestes escoles i tots aquests voluntaris el que fan és penjar cartells per Barcelona als llocs on van morir aquestes persones, o com a mínim, si no van morir al carrer, als llocs on aquestes persones havien viscut al carrer. I és una forma, primer, de sensibilitzar totes aquestes escoles que hem participat, que seran moltes escoles amb molts alumnes i estudiants, i després també el fet de que, bueno, doncs quan algú ho vegi i ho miri, pregunti què és o s'esmini què és, i sobretot perquè per nosaltres és molt important conscienciar la ciutadania i que la ciutadania tingui clar que viure al carrer doncs no hauríem d'acceptar.
Mm-hmm. Abans deia que són 450 plaques, més de 450. Uh-huh. És així, clar, al final molta gent viu al carrer, dorm al carrer i clar, ho passen malament. En aquest sentit, el malviure, no, també afecta moltíssim i fa que doncs, l'edat mitjana de les persones que es moren sigui de 57 anys. Són persones, al final, molt joves, no?
Sí, la vida al carrer escurça moltíssim la vida, i això és una de les coses que més ens preocupa, perquè al final hem de tenir en compte que les persones no estan al carrer perquè volen, i ningú vol que la seva vida, ningú vol passar fred, ningú vol passar calor a l'estiu, i ningú vol pues, que l'agradeixi, sinó que o viure situacions pues, que poden ser molt vergonyants per les mateixes persones. Llavors, el que viure al carrer et deteriora la salut, et deteriora la salut psicològica també, la salut mental, i al final tot això el que fa és que la teva vida redueixi, doncs, pues, com m'ho has dit, doncs, fins a 27 anys de mitjana, la teva vida s'escurça la vida, i per tant viure al carrer pot dir que mata.
Exacte. Viure al carrer mata, aquesta frase doncs bé ho has dit, no? Ho resumeix molt bé. 4 de cada 10 persones han mort a l'hospital o a un centre sociosanitari. Clar, vosaltres també feu, per exemple, aquesta revisió de les persones, veure com estan, i si veieu que estan malament, doncs portar-les, traslladar-les a un hospital, o com funciona això?
Bueno, quan nosaltres o fins i tot qualsevol ciutadà o ciutadana de Barcelona que vegi, o de qualsevol ciutat, que vegi una persona que està dormint al carrer i tingui dubtes reals de que estigui aquesta persona bé, el que hem de fer és trucar al 112 i que aquesta persona vagi a utilitzar aquest dret tan bàsic com és el de l'hospitalització d'urgències, no?
Exacte.
Llavors, el que fem nosaltres, els nostres equips, el que fan és acompanyar aquestes persones i activar aquests serveis, i mentre aquestes persones estan hospitalitzades, doncs tenir cura d'elles i que no estiguin soles.
Mm-hmm. Això mateix. L'entitat també porteu, des de l'entitat porteu a terme també aquesta acció des de fa uns anys. Ja porteu uns anys fent això, des del 2016, si no recordo malament, i sempre ho feu durant el mes d'octubre. Això per què?
Bueno, ho fem a l'octubre perquè el dia 1 és el dia dels difunts, no? Des d'un punt de vista més cultural, i llavors tradicionalment l'havíem fet aquest dia des d'abans, perquè abans ho fèiem portes endins, i un dia quan vam veure doncs, la força que tenia i l'impacte que tenia per nosaltres, vam dir, i això ho hem de fer tornar a conèixer i ho hem de compartir amb la ciutadania. I la veritat és que tots els cops que hem fet hem tingut molt bona rebuda i evidentment convidem a tothom a venir.
Mm-hmm. Doncs Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, gràcies per explicar-nos aquesta acció que porteu a terme. Esperem, això sí, que aquest nombre de persones que viuen al carrer i que malauradament doncs, moren, en disminueixi, i no hagueu de posar tantes plaques, podem dir, l'any que ve.
I tant, això ens agradaria moltíssim.
Gràcies, i sobretot gràcies per recordar-les i que no caiguin en l'oblit, com abans comentaves.
Moltes gràcies a vosaltres.
I en uns minuts parlem de castanyada i de panellets amb el gremi de pastisseria. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Usted escucha hablar de pateras, pero ¿alguna vez se ha preguntado cómo se vive un viaje en una de ellas? Estamos en la Isla del Hierro.
No comimos nada, pero en este momento...
Durante 5 días no comisteis nada en la patera.
No.
COPE.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Dos comedias nacionales.
Solo falta usted.
E internacionales.
Ya estoy en Alemania.
Paco Martínez Soria y Alfredo Landa.
¿Pero qué haces tú aquí? Nada, que me he liado la manta y he venido.
Abuelo Made in Spain.
Ya era hora de que aparezcas.
Y vente a Alemania, Pepe.
Es que aquí en Alemania no se descansa nunca.
Poco.
El domingo a las 3:45 de la tarde. Viva el cine español en 13.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El gremi de pastisseria ha creat una iniciativa solidària a partir d'un taller de panellets del que volem parlar ara mateix. Estigueu ben atents. I parlem ara de panellets, perquè un grup de persones cegues han participat en un taller d'elaboració i degustació de panellets organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona i l'ONCE. L'acció s'emmarca dins de la campanya Un Dolç, desenvolupada en col·laboració amb la Confederació d'Empresaris Artesans de Pastisseria, amb l'objectiu de defensar i promoure la varietat i riquesa de la pastisseria artesana, sobretot en un moment com ara, en què el gremi confia en mantenir les vendes durant la castanyada d'enguany, tot i que el temps de tardor està trigant una mica més del normal en arribar. En parlem sobre el tema amb el president del gremi, l'Antoni Ballart. Antoni, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, des del gremi calculeu que durant els 10-12 dies que durarà la campanya de Tots Sants es vendran força panellets, oi?
Sí, bueno, és una tradició ja molt arregada a nosaltres i, bueno, jo crec que sí, és una, ja és una festa que ens fa, doncs, la tenim molt feta nostra i cada dia, cada any es ven la mateixa quantitat o a vegades se ven de comptau més i tot.
Així doncs podem dir que el fet de cada tardor tardi en arribar cada cop més no afecta, diguem, en gran part a la venda de panellets, oi?
No, perquè bueno, ja és una, ja fa tants anys que relativament ens les mengem, com diríem, a la platja, en vez de la llar de foc, al costat de la llar de foc. Però bueno, jo crec que la gent ja està acostumada i bueno, i el que volen és passar-s'ho bé, reunir-se els amics o la família i al costat dels panellets, els castanyes i els moniatos, pues, passar-s'ho una nit maca i reunir-nos amb tots.
Ara, com comentaves, clar, la castanyada ara ja es viu a mània curta, no? Abans era amb abrics i roba d'hivern i ara ja amb mania curta, amb panellets, castanyes, però com si estiguéssim a l'estiu. Clar, tothom ja té com molt arrelada aquesta tradició, no? Com ara comentaves, hi ha un client molt fidel i els panellets doncs es van a comprar a la pastisseria de confiança, no? A la pastisseria del barri. Vosaltres que us dediqueu a això, com ho viviu amb la clientela?
Molt bé, és una diada molt maca, bueno, que la gent ve, t'escolleix els seus que volen i fas els coneixes de tota la vida. I a més, hi ha una cosa que com que sembli contradictori, la joventut també s'hi ha adaptat, perquè, claro, ells celebren el Halloween, però vulgui o no vulgués, ho celebren amb panellets, eh? Vull dir, la festa serà, l'hauran agafat tipus americà, però amb les arrels catalanes de la castanyada.
I pel que fa als preus, les previsions diuen que es mantindran igual. Què passarà amb,
sí,
els preus?
Sí, perquè si pensem que l'any passat veníem d'una situació amb la part elèctrica molt dolenta, aquest any s'ha socialitzat una mica, el pinyó també ha baixat una mica, amb tot això doncs, sí que ens ha pujat el salari i la matèria prima també ens ha pujat l'altre, no? Però bueno, jo crec que és una diada que no la volem perdre i mantindrem preus, o si algú no pot, doncs augmentarà un euro al quilo. Tampoc no crec que vagi la cosa per un augment, perquè la cosa no està per això. I ja li augmenten per tot arreu, t'augmenten, per lo menos que nosaltres siguem al costat d'ells, dels nostres clients.
Això mateix. I cada cop hem de dir que hi ha panellets més variats, no? Veiem novetats constantment. Aquest any, quins són els que venen així com a novetat?
Bueno, novetat en cada pastisser. Tens de pensar que cada pastisser és un artista i com que sabors n'hi ha moltíssims, doncs tu pots agafar qualsevol. Doncs en aquest any la meva filla ha fet el de té verd. És allò que pots agafar qualsevol. Habitablement el rei és el pinyó. Aquest és, tenim, mentre que tinguem aquest pinyó que ens dona aquesta terra, que és fantàstic, perquè no en trobes a cap lloc més un pinyó amb aquest gust que sembla que estiguis al bosc. Mentre que tinguem aquest pinyó, és el rei. Després sí que hi ha doncs, el cafè, el coco, qualsevol aroma que vulguis que sigui natural, el pots fer servir, el pots posar dins. I entren després també classes com una que faig jo, que és amb un massapà cuit, que li diem cuit perquè el coem amb el sucre i es fa una castanya i es banya amb xocolata. Aquest agrada molt i és una peça molt, molt exclusiva i molt, molt bona també.
I quines serien les claus per fer un panellet, un bon panellet artesà?
Mira, primer, utilitzar una matèria prima molt bona, una marcona bona, que sigui de l'any, el sucre, les clares, tot això, barrejar-lo, i es té que fer és passar-lo per una refinadora. Això la gent no en té, després pues, ho tindran que fer amb un... polir-lo, fer un pols d'ametlla i tirar-li el sucre i treballar-la molt, molt, fins a que quedi molt suau, i després se li posa o ralladura de llimona, tindries el de llimona, o ralladura de taronja, o si poses coco ratllat o coco confitat a dins, tindràs el de coco, i així ens aniries fent mitjançant. I després, sobretot, el coure'l, pues, és la gràcia, no? Depèn de les clares que has disposat, pues, granyaran més o granyaran menys. Com més granyat és que sigui més amorós. La gràcia del mestre pastisser és aquest, no? El toc aquest final.
Sí, al final és
aquest, és el mestre pastisser que sap donar-li aquell toc.
Sí, al final el millor és comprar-lo allà a la pastisseria més que fer-los a casa, perquè segur que no ens surten amb aquesta gràcia i amb aquest bon sabor com el que feu vosaltres, està clar.
Clar, si en mengessis molts, sí, però normalment menjaràs 3-4, tampoc no és necessari. Vull dir, fer-te la feina de porta i tot, a la pastisseria te'l serviran amb d'allò i
el teu pastisser te'l farà
molt de gust, com sempre, d'abans.
I clar, parlem també d'aquest taller d'elaboració i degustació de panellets que heu creat juntament el Gremi de Pastisseria de Barcelona amb l'ONCE, no?, per persones cegues. Com ha sigut aquest taller? Com us va venir a la ment fer això?
Mira, ja havíem fet fa anys, havíem col·laborat amb l'ONCE, amb el Tortell de Reis, i després un altre amb la Coca de Sant Joan, les Revetlles, i aquest any ens van vindre i ens van dir que farien el diumenge passat, va ser que van fer el sorteig del soldazo, que li diuen que és un sou per tota la vida, dedicat als panellets. I nosaltres ens va córrer doncs, que ja que venen i que ens fan aquest d'allò, perquè pensem que venen 5 milions i mig de butlletes, si vol dir una propaganda bona, i doncs, home, podríem vindre a l'escola nostra, i allà a l'escola els faria muntar perquè fessin panellets la gent indigent, i veritablement va ser molt maco, s'ho van passar molt bé, van sortir molt contents, i bueno, això és una sort de tindre, de poder col·laborar amb aquesta gent que és tan fantàstica, que fa que hi hagi 60.000 persones a Espanya que dependin d'ells, no? Això és algo molt maco.
Exacte, iniciatives com aquesta, barrejar el que és la degustació pels panellets, la pastisseria, amb iniciatives com aquesta, també fa doncs que tingui més importància, no?, tot el sector en general, i doncs és una molt bona iniciativa, una molt bona col·laboració i un bon projecte.
Sí, a nosaltres ens agrada, posem l'escola, és una escola molt reconeguda, el que passa que a vegades no coneixem prou el que fem fora. Posem nosaltres a Sud-amèrica, Centroamèrica, hi anem molt, posem a donar-les classes a Mèxic, Perú, a Venezuela, a Colòmbia, i anem per molts llocs. Ara vam estar a la Índia, on està pues, ensenyant-les com fer un bon xocolata amb el cacau, i bueno, és allò que sempre estem fent per fora, ens coneixem més que a casa nostra, però tenim una gran escola i uns grans professionals.
Doncs Antoni Ballart, president del Gremi de Pastissers de Catalunya, gràcies per parlar amb nosaltres i a celebrar aquesta castanyada amb tots els panellets de pinyons i amb totes les novetats que tindrem enguany. Gràcies per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres per pensar sempre en nosaltres.
Gràcies. Actualment, el 75% dels joves entre 16 i 25 anys sent terror per l'impacte del canvi climàtic, i molts pensen que davant d'això no hi ha res a fer. Una posició catastrofista que està guanyant força, en bona mesura, a causa de la desinformació climàtica que circula per les xarxes socials. Per això, diuen, formar la ciutadania sobre el perill de les fake news, la desinformació i els mites sobre el clima és cada cop més urgent. Perseguint aquest objectiu, Verificat i el CREAF han encetat aquesta tardor el Desfake Clima, un programa d'alfabetització mediàtica que ofereix eines i coneixements a l'alumnat i al professorat per tal que prenguin consciència de les dimensions del canvi climàtic i puguin dotar-se d'arguments sòlids contra les fake news. En parlem sobre el tema amb el Lorenzo Marini, cofundador i cap de projectes de Verificat. Lorenzo, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, un projecte que sobretot va adreçat a aquests joves, oi?
Va adreçat als joves, però va adreçat a la comunitat educativa. El projecte involucra 20 escoles i fins a 50 docents, i aquestes 20 escoles pues, nosaltres anirem presencialment, però la idea de la formació docent serveix perquè ells després passin aquest coneixement als seus alumnes. I això passa perquè avui en dia la majoria de docents ha arribat a realitzar que el tema de la desinformació és una urgència a nivell educatiu, que és molt important adreçar a tota aquella informació que no arriba des de l'àmbit escolar o de la família, sinó que arriba a través de pues, dispositius mòbils, xarxes socials, missatges de missatgeria, per exemple. I llavors, per una banda, donem eines per llegir l'internet, i ho fem específicament en l'àmbit de la desinformació climàtica, que, com sabem, doncs, preocupa molt als joves, preocupa a tots moltíssim, però és un tema sobre què circula moltíssima informació manipulada o falsa.
Clar, el canvi climàtic és una realitat, tots ho sabem i ho notem en el dia a dia, però hi ha moltíssimes notícies falses al respecte.
Més que notícies falses com tal, o sigui, com notícies, hi ha ciència mal explicada, i sí que existeix, òbviament, tot un espai, diguem-ne, de negacionisme, encara que no és un espai tan gran com en altres àmbits. El negacionisme del canvi climàtic existeix, però es pot negar que estigui passant amb un discurs de que és normal, que són cicles del planeta. Es pot negar que sigui que la causa sigui doncs, l'activitat humana, o existeixen altres discursos que igualment desinformen, però d'una altra forma. Per exemple, que reconeixen l'existència, però diuen que no hi podem fer res. No? Llavors, aquest tipus de discursos pues, influencien els joves i fan més difícil tenir una consciència compartida i un coneixement científic vàlid sobre el que està passant.
El projecte en si tindrà una durada de 2 anys, no? I, clar, amb quin objectiu? Bàsicament aquest de, doncs, fer veure als joves el que és veritat, el que no, i que sàpiguen, doncs, identificar aquestes fake news. Clar, sí, digue'm.
No, sí, és sobre el que deies. Desfic Clima neix dins d'un projecte més gran que és Desfic, que és un projecte que ha verificat porta endavant des de fa anys a Barcelona i també en altres llocs, i comença justament, o sigui, partim a través de la que es diu alfabetització mediàtica informacional, que és bàsicament aprendre a avaluar i saber trobar continguts de qualitat a l'espai digital. Dins d'aquesta metodologia, doncs, hi fem aquesta educació climàtica i científica de la mà del CREAT, que bueno, ens ha ajudat a crear els materials, que ens acompanyarà a les escoles, i crec que ha creat unes xarxes de científiques expertes que poden anar a les escoles per profunditzar sobre alguns temes relacionats amb el canvi climàtic.
Exacte. Sobre això t'anava a preguntar precisament, no?, sobre qui seria la persona o el grup de persones que impartirien, doncs, aquestes classes, no?, farien, ensenyarien als alumnes tot això. Quines són les novetats o el que més il·lusió us fa del projecte?
Jo crec que és un projecte de què estem molt orgullosos, i poder anar de la mà del CREAF, aquesta col·laboració entre entitats, aquesta veure com qui s'ocupa del tema de la desinformació, qui s'ocupa del tema de temes climàtics i de la comunicació científica com el CREAF, podem anar de la mà i hi ha interès a les escoles a participar, no? Vull dir, jo crec que una cosa que està passant és que està arribant la consciència que el que portem molt de temps fent sempre més és important, i veure com des de la comunitat científica es busca treballar amb fact-checkers o educadors mediàtics, doncs, per nosaltres és una grandíssima il·lusió, esperem poder tenir un impacte molt gran en els alumnes i en els docents.
Clar, i aquests alumnes són els que s'empassen més notícies falses, no?, d'aquestes que comentàvem, però també són els que més poden fer al respecte pel canvi climàtic i els que més poden conscienciar sobre el tema, no?, perquè al final, doncs, són els que tenen el potencial més gran, no?, de mobilització, de lideratge, per exemple, a la societat, i per això, doncs, voleu enfocar-vos en aquests joves d'entre 14 i 18 anys, etapa de l'ESO i també etapa ja de batxillerat i principis d'universitat, perquè al final, doncs, és el col·lectiu més important, no?, en aquest aspecte, i també el que serà el futur.
Doncs, com has dit, és un col·lectiu molt important. Si poguéssim, aniríem a tots els col·lectius, i nosaltres creiem que això és una temàtica universal, però està clar que quan parlem d'adolescents, ara mateix estem parlant de gent que, com dius, té sensibilitat sobre aquesta temàtica. S'ha vist, vull dir, en els últims anys han liderat els joves a protestes i reflexió sobre les temàtiques climàtiques. Són la ciutadania del futur, que és un fet molt important, perquè òbviament són qui patirà més els efectes del canvi climàtic, però també són un grup d'etat que passa molt temps al mòbil, tothom ho fem, però ells una mica més. Han sortit una mica ja de... Són una generació que no s'informa gaire a través de mitjans o a través de canals d'informació més expertes, sinó que s'informa molt a xarxes socials, i llavors creiem que és un espai on cal fer incidència per assegurar-nos que aquesta energia que tenen, aquesta voluntat de canviar, doncs estigui basada també en fets i ciències reals.
Doncs Lorenzo Marini, cofundador i cap del projecte de Verificat, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho i a veure com avança tot plegat, si cada cop tenim menys fake news i conscienciem a tothom sobre el clima, aquest canvi climàtic dirigit a aquests joves que, doncs, estaran segur molt atents en aquestes classes que impartireu. Moltíssimes gràcies.
Esperem que sí, moltíssimes gràcies per convidar-me.
L'Institut Català de la Salut ha creat un joc formatiu de taula adreçat als professionals sanitaris per ajudar-los a detectar possibles casos de maltractaments de dones. Ja s'ha començat a tastar, per exemple, entre metges, el servei d'urgències de l'Hospital de Bellvitge, i es preveu també ampliar-ho a altres centres i especialitats. Per això avui volem parlar amb la responsable d'Igualtat de l'ICS, la Vanessa García. Vanessa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, d'entrada s'han creat 275 unitats, no?, d'aquesta primera edició del joc, i el que feu és crear relats, no?, crear jocs o situacions a partir d'aquesta violència masclista per tal de poder identificar els casos, oi?
Sí, exacte. S'han creat sis casos reals diferents amb sis dones, que el que s'ha intentat també és que siguin dones a totes les tipologies i tots els nivells socials, no? Hi ha una dona gran, una dona migrada, una dona més jove, i amb el que també hem intentat incloure tots els tipus de violència, no? Hem intentat fugir de la violència física, no?, més evident, el cop de punt, no?, o una fractura quirúrgica que ens pot arribar als serveis d'urgències, i són violències que no es veuen a simple vista, no? Hi ha un cas de violència econòmica, de psicològica, sexual, no? Però en cap cas s'intenta que sigui una violència evident, sinó que el que permeti és que els professionals que estan jugant amb aquest joc els permeti construir aquest relat, no?, i investigar per què la dona té aquesta sintomatologia.
Mm-hmm. Clar, la pregunta que em faig és si realment és tan complicat, no?, per exemple, detectar un cas com aquest. Imagino que hi ha molts tipus, no?, per exemple, el maltractament psicològic, no?, i també el físic. I clar, el físic és més fàcil de veure, oi?
Mm-hmm, exacte, clar, hi ha maltractaments físics que són molt evidents, doncs el que dèiem, no?, un cop de puny, una fractura quirúrgica, no?, que inclús a nosaltres com a professionals de salut ens obliga a obrir un parter de lesions i aquí no, o sigui, es fa i ja està. Hi ha altres sintomatologies que es presenten a la dona que no directament entren a la teva consulta i et diuen estic patint violència masclista, però que tu com a professional doncs has de tenir aquella visió incorporada, no?, i per poder veure que això pot ser indicatiu que aquesta persona estigui patint algun tipus de violència masclista, de la seva parella o familiar.
Clar, clar. El joc en si es rep el nom d'una mirada atenta, que mai
sí,
millor dit,
exacte.
No? Al final heu d'estar atents.
Exacte.
A aquestes...
Exacte.
Sí. Digue'm.
El que vam intentar, no?, és buscar aquest nom, no?, d'una mirada atenta, amb el sentit de que no, de que des de com a organització no ens podíem permetre que cap dona que passés pels nostres serveis de salut, no?, amb un problema d'aquest tipus ens passés invisibilitzada, no?, sinó que el que volem és estar atents i atentes per detectar aquests casos i poder ajudar a la dona i sobretot posar-la en xarxa, no?, i donar-li tots els serveis que nosaltres aquí us podem oferir, connectar-la amb la resta de serveis públics i que, sens dubte, no?, doncs, sentia acompanyada i que això, que és una xacra social, doncs que la comencem a trencar des de ja, no?
Exacte, exacte. I al final aquesta mirada atenta doncs, se centra en la dona i també en els seus acompanyants. És molt important també tenir clar, no?, amb qui ve, com tracta aquest acompanyant a la dona i també doncs, poder averiguar d'aquesta manera, no?, el sentit real que té doncs, aquest acompanyant per la dona en aquest cas. Vosaltres això també li doneu molta importància, no?, li poseu èmfasi sobretot a mirar també al seu voltant, oi?
Sí, exacte. Des de les diferents aquests sis casos que presentem en aquest joc, també se li dona importància a això, no?, sobretot que el personal sanitari ha d'estar atent a tot el que explica la dona, amb qui ve acompanyada, com ho explica, perquè qualsevol cosa pot ser indicatiu de que aquesta persona, no?, pot estar en perill i pot necessitar ajuda, no?, des de la nostra vessant. I sobretot també perquè a nivell mèdic, és el que us dèiem al principi, no?, al final un cop de puny, una fractura, és molt evident, però després hi ha altres tipus de dones, no?, superfreqüentadores dels serveis d'urgències, no?, unes patologies que de caire més mental o psicològic, no?, que moltes vegades pensem, no?, que amb una pastilla, no?, es soluciona realment el problema, no?, o sigui, la punta de l'iceberg és la que veiem, però tot el que hi ha enfonsat no, no?
Uh-huh.
I per això també trobem molt important doncs, tenir en compte que en aquesta peça teatral hi hagués una dona gran, perquè hi ha moltíssima violència cap a les persones grans, hi hagués una dona jove per parlar del tema de la violència digital, no?, que sí. També la incorpora recentment, no tan recentment, però sí que s'ha incorporat a la nostra llei, no? També per aquesta violència vicària, no?, que exerceix la persona, a l'home, en aquest cas, mitjançant el fill per fer mal a aquesta mare, l'econòmica, no? Hi ha un cas també d'econòmica que realment quan el llegeixes, no?, és molt impactant, no?, perquè la violència econòmica és una violència que costa molt identificar, no? Uh-huh. Però quan aquesta violència econòmica, com és el cas d'un dels casos de... No vull desvetllar, tampoc més pites al lloc, però que és, aquesta violència econòmica arriba a afectar a que la dona ni tan sols es pot comprar la seva medicació, no?, perquè en aquest cas, no?, la seva parella la té totalment, no?, controlada i controlant què es gasta, no es gasta, no? O sigui, a vegades són situacions que semblen inverossímils, no?, però que realment accedeixen i són casos reals. Exacte.
Sí, sí, malauradament és així. Això s'ha començat a tastar, com abans dèiem, al servei d'urgències de l'Hospital de Bellvitge i també es preveu ampliar a altres centres, no?, de manera progressiva, a altres hospitals. Clar, com ha començat a fer-se tot això? D'on ha sortit aquesta iniciativa i en quin moment s'ha decidit posar-ho en marxa?
Nosaltres des de l'Institut de la Salut fa molts anys que treballem amb temes d'igualtat i en concret amb violència masclista, és una de les línies estratègiques de l'organització, i pensàvem que era important, o sigui, portem des del 2009, allò ho revisàvem i portem 25 cursos sobre violència masclista cap a professionals. De l'ICS, no només professionals sanitaris, però l'ICS, sinó tota la plantilla. I llavors vam pensar que era important treballar sobretot i posar el focus en aquests serveis d'hospitals inicialment, no?, que són urgències, que són ginecologia i obstetrícia, tota la part de psiquiatria i traumatologia, i després, evidentment, per ampliar-ho, no?, perquè realment l'accés de les dones a aquests serveis és on són els punts, no?, que poden tenir doncs més accés, no? O sigui, estar més atents una persona que està tractada per un tema de psiquiatria, per un tema de traumatologia, perquè et comentàvem, no? Però realment el que volem és això, és incorporar aquesta mirada, aquesta perspectiva de gènere i aquestes ulleres liles, no? Uh-huh. A tots els professionals, perquè qualsevol persona que entri per les nostres portes, sigui d'urgències, a un hospital, sigui d'atenció primària, a qualsevol lloc que passi per nosaltres, que en un dia o un altre, al llarg de la vida de la dona, acabarà passant per un servei de salut. Si té un problema d'aquest tipus, nosaltres podem detectar-ho i donar-li, com a mínim, estendre-li la mà i dir-li, mira, aquesta és la xarxa, no? A partir d'aquí, evidentment, tu decideixes què és el que vols fer, no? Però que sàpigues que nosaltres estem aquí i que et volem ajudar.
Mm-hmm. Molt important aquest suport i, doncs, tenir aquesta mà amiga, podem dir, no?, per tal de poder sortir-se'n d'aquesta situació tan complicada. Esperem que, doncs, dels casos que hi hagin, que malauradament són forces, doncs es pugui fer alguna cosa i vosaltres podeu ajudar aquestes persones, igual que tots a la societat, perquè al final és un tema que tenim dia a dia allà i amb el que s'ha d'acabar, sí o sí, que no pot ser que en el món en què vivim doncs encara continuï passant això. Vanessa, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per començar a tenir doncs aquest procediment, no, en els hospitals sobre aquest tema, i tant de bo comenci a implementar-se, no, a implantar-se a tots els hospitals i tinguem aquesta visió doncs correcta, no, diguem, de la situació de cada dona i es pugui detectar fàcilment en aquest cas per professionals com tots vosaltres. Moltíssimes gràcies i seguim pendents.
Des de l'ICS treballarem perquè així sigui.
Gràcies.
Segur. Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Salutacions. Adéu.
Les marques xineses de cotxes han registrat un increment històric de vendes a Espanya i han passat de ser pràcticament inexistents a encapçalar el rànquing de matriculacions. Amb una cartera, sobretot d'elèctric, també s'han obert camí en el mercat de la benzina, principalment per la diferència de preus, que pot arribar fins a 5.000 euros. El vehicle més venut dos mesos seguits ha sigut el model ZS DMG, propulsat amb benzina, i els portals de vendes han registrat augments de més del 250% en la recerca d'aquest model de segona mà. Per tant, Barcelona ha esdevingut una de les grans portes d'entrada i al Passeig de Gràcia dues marques ja han instal·lat dues grans botigues. Els comercials, però, destaquen que no és només el preu el que agrada, sinó les prestacions. En parlem sobre el tema amb el president d'Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo. Mario, muy buenos días.
Buenos días, buen día.
La industria de China, ¿no?, del automóvil, desembarca en Europa y concretamente en Barcelona, ¿no?, que es una de las puertas de entrada, sobre todo en el Paseo de Gracia, ¿verdad?
Sí, sin duda, sin duda. Y en el sector del automóvil, el sector europeo lleva un tiempo advirtiendo de esta llegada en masa de nuevos competidores, sobre todo los chinos, que están invadiendo el mercado, ¿no? En este momento, para que se hagan una idea, es verdad que todavía sigue siendo minoritario, pero ya el mercado de automóviles en España tiene ya el 1% de las ventas son productos chinos, ¿no? Y en este sentido, pues después de la pandemia, pues parece que la industria china ha acumulado músculo suficiente para ahora abrirse al mundo con una gran fuerza. Y desde el punto de vista en el sector del automóvil, desde luego, pues está penetrando con una grandísima fuerza, ¿no? Para que se hagan una idea, ahora mismo ya están operando unos 10 fabricantes chinos. Uh-huh. Si bien es cierto que el mercado en este momento lo están liderando concretamente dos, ¿no? Una marca que para los europeos era conocida, como era la marca MG, que fue adquirida por el grupo chino, y que esa marca MG, que era de Rover, era muy conocida en Europa, pues ahora pertenece al grupo chino y está ofreciendo en el mercado español una variedad de vehículos de calidad y a un buen precio. No solamente se ha ceñido en el vehículo eléctrico, que es líder, China es líder en la fabricación de vehículos eléctricos, y no solamente porque también fabrica baterías, sino que está ofreciendo una variedad también vehículos de combustión, pero a un precio muy asequible, un precio imbatible, ¿no?
Exacto. Además, antes decían desembarca porque precisamente no lo hacen por la autopista, sino que lo hacen a través del puerto y prácticamente canaliza, ¿no?, toda la totalidad de estos automóviles que el gigante asiático exporta aquí en el estado. A priori, las marcas más vendidas no las conoce nadie, ¿no? Son bastante desconocidas. ¿Y esta podría ser, de hecho, alguna de las estrategias?
Bueno, sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que los fabricantes chinos, aunque sus marcas son poco conocidas en Europa, pero lo cierto es que ya están adquiriendo participaciones precisamente en empresas europeas, ¿no?, en marcas europeas. El caso de MG, que pertenecía al grupo Rover, o en países como en marcas con capital como Polestar, y es verdad que están siendo muchas de ellas desconocidas, pero que cada vez ya son mucho más conocidas.
Exacto,
¿no?
Cada vez se van conociendo.
Sí, por ejemplo, hay fábrica, el Tesla quiere también fabricación china. Hay muchos fabricantes, Mercedes ya ha reconocido, incluso el grupo Volkswagen ha reconocido que los grupos chinos pues están aventajando a los productores europeos, ¿no? Y en ese sentido pues es una realidad el que en este momento se esté vendiendo, y el mercado español lo está acogiendo y lo está percibiendo como un buen producto, ¿no? Un buen producto con buenas terminaciones, con unos precios sobre todo asequibles, ¿no? Hay vehículos, por ejemplo, eléctricos de MG que con las ayudas de del Estado, pues está en torno a 21.000 euros con unos vehículos con una autonomía de 450 kilómetros, ¿no? Por tanto, cuidado, porque es verdad que aquí los fabricantes chinos están penetrando con gran fuerza y que efectivamente a través del puerto de Barcelona se está trayendo toda esa producción, se está aprovechando la oportunidad. En contraposición, quizá ahora mismo el problema que tendría, como ocurre cuando se empiezan a introducir mercados, sería el que no hay muchos concesionarios de atención que se irán creando paulatinamente para crear una red de talleres y de concesionarios donde puedan atender después todos esos productos que claro. Se están vendiendo.
Claro. Entonces, la diferenciación que tendríamos entre los automóviles chinos y los que no lo son, ¿no? Los que teníamos hasta ahora, serían básicamente el precio, ¿no? Lo que los haría mejores, digamos.
Bueno, también la calidad. Siempre han tenido a veces que los productos chinos pues han tenido una imagen de que no tenían calidad. En este caso, en el automóvil, sí están teniendo y están teniendo una buena terminación que el consumidor español lo está percibiendo, ¿no? Y que, ya digo, hay una penetración, para que se hagan una idea, en las dos marcas que lideran, las dos marcas chinas que lideran el mercado de este tipo de vehículos orientales, pues está multiplicando por 6 las ventas en relación al año anterior, al periodo anterior, ¿no? Eso no lo tiene, ese crecimiento no lo está teniendo ningún fabricante europeo, ninguno, y está teniendo una buena acogida en el mercado. Tanto, insisto, no solamente en el segmento de vehículos eléctricos, y además incluso hay varios fabricantes que están utilizando pues distintas fórmulas, no solamente la forma tradicional de comprar un vehículo, sino también el uso por suscripción, en fin, se está utilizando distintas maneras, pero sí es cierto que están penetrando con una gran fuerza.
Además, esta entrada de coches chinos baratos en Europa podría tener también diferentes efectos, ¿no? Como, por ejemplo, ¿cuáles? ¿Quitaría trabajo, por ejemplo, en muchas fábricas de coches europeos que tenemos aquí?
Pues sin duda. Tengas en cuenta que España es el segundo país productor de vehículos en Europa y, desde luego, es un gran competidor. Aunque sí es cierto que, y se ha hablado, si había que poner trabas, lo cierto es que los fabricantes de automóviles no quieren desechar también las alianzas con los productores chinos, ¿no? Y en este sentido, pues es verdad que es un gran competidor, pero habrá que buscar las alianzas para que tanto desde el punto de vista de la producción, que España, insisto, y es el segundo país productor de vehículos de Europa, no se vea afectada gravemente lo que supone en la economía, lo que supondría en la pérdida de empleo, ¿no? Y en ese sentido, pues el mercado del automóvil se tiene que revitalizar porque no estaba teniendo un horizonte demasiado claro. Y estaba habiendo un estancamiento en el mercado del automóvil, en la adquisición de vehículos, un estancamiento quizá motivado por la pérdida de confianza y porque el consumidor español no sabía por dónde tirar, si tenía que comprar un coche eléctrico, si tenía que comprar un coche híbrido o un coche de combustión todavía, ¿no? Debido a las restricciones. Yo creo que esto está marcando mucho y sobre todo el hacer asequible la compra de un vehículo, eso está disipando las dudas de los consumidores en España.
Uh-huh. Aún no hay ningún fabricante de este tipo de coches que produzca vehículos aquí directamente en Europa, pero cada vez parece ser que hay más intentos, ¿no? Y que hay también intereses de empezarlos a fabricar aquí. ¿Crees que llegará un punto, llegará un momento en el que esto sucederá?
Sí, yo espero que sí, sobre todo porque los fabricantes europeos, insisto, lo que quieren es buscar acuerdos para poder fabricar no solamente en China, sino también poder fabricar en el viejo continente, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues la industria del automóvil europea tiene que reaccionar para que, bueno, pues para hacer frente a ese competidor. La competencia siempre es, siempre hay, es positiva, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues habrá que ver cómo cómo reaccionan los fabricantes. Ha habido voces que decían que ponen trabas a la llegada de los vehículos chinos, pero sí, yo creo que eso no es la solución, sino que lo que habrá que hacer es buscar realmente la oportunidad para que, bueno, pues o bien a través de una, un sistema de acuerdos, o bien porque se pueda fabricar en condiciones de igualdad con los productores chinos.
Y ya para acabar, Mario Arnaldo, ¿recomendarías realmente comprar un coche de estos?
Sí, yo creo que sí. En este momento, lo que se ofrece, aunque hay algunas y son marcas nuevas, pero yo creo que sí, lo que se está ofreciendo en relación calidad-precio, yo creo que es muy interesante, es una oferta interesante.
Pues muchísimas gracias, Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, por hablar con nosotros de este boom de los coches asiáticos aquí, de los coches chinos aquí en Europa, concretamente en Barcelona. Gracias.
Un cordial saludo.
Gracias. I continuem després de la publicitat per parlar de dinosaures i de l'exposició que s'està fent aquests dies al Cosmo Caixa, ni més ni menys que amb un dinosaure de 40 metres d'alçada. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El miedo es una reacción angustiosa que sentimos por un riesgo que puede ser real o no. Luego están los miedos irracionales, que a veces aparecen sin avisar. Susana lleva 7 años sin coger un avión. Hasta ahora no tenía ningún problema, pero de repente se tuvo que enfrentar al miedo a volar. ¿Por qué sentimos miedo?
Algo que en principio nos ayuda a escapar de peligros, pues puede convertirse en una barrera porque limita al día a día, paralizando, bloqueando a la persona.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En la linterna de COPE.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
D'alçada i un pes de 77 tones. Aquest dinosaure el podeu veure ja al Cosmo Caixa. I parlem ara de que el dinosaure més gros conegut fins ara ha arribat a Barcelona. Fa gairebé 40 metres des del cap fins la cua. Arribava a pesar 77 tones, l'equivalent a 14 elefants africans, i només menjava vegetals. I ara, doncs, és l'estrella d'una nova exposició que repassa l'evolució dels dinosaures del Cosmo Caixa, dinosaures de la Patagònia. Des d'aquesta setmana es pot veure una reproducció a mida real de l'esquelet d'aquesta criatura i nosaltres en volem parlar amb Valentí Ferràs, que és director del Museu de la Ciència del Cosmo Caixa. Valentí, molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies per trucar-nos.
Igualment a vosaltres per atendre'ns. Com es diu aquest dinosaure?
Patagotitan majorus, és un exemplar meravellós. O sigui, diem que Cosmo Caixa és la casa dels dinosaures i en aquest cas gairebé se'ns queda la casa petita perquè, com no ho heu dit, té aquestes grans mesures i és una autèntica oportunitat poder visitar el Cosmo Caixa aquests dies i poder veure aquest dinosauri, aquest patagotí tan majorus, que realment doncs és un l'animal més gran dintre del que són ja molt grans, que són els herbívors en el món dels dinosaures, no?
Mm-hmm. Què és el que té d'especial aquest dinosaure perquè l'hagueu posat en aquesta exposició amb tant d'interès per tothom que la visita?
Té d'especial doncs, aquest fet, no?, de que és el més gran que s'ha descobert mai, a més és un descobriment molt recent, és de només fa 11 anys, per tant estem parlant de que estem mostrant el que és l'actualitat de la investigació i dels descobriments paleontològics de la Patagònia, que és un lloc on hi ha realment doncs, uns jaciments molt rics. I el que té també aquesta exposició és que està acompanyat de 12 exemplars més. Són 12 exemplars de dinosaures que el que fan és que abracen tot el que és el període mesozoic, per tant, tot el període que coneixem en què van existir dinosaures des de fa 230 milions d'anys fins fa 66 milions d'anys, i el que proposa aquesta exposició és un coneixement realment, o poder veure exemplars, de tota l'evolució des del principi, des dels inicis fins ara, no? I aquest, en aquest cas, aquest que és el més gran, el Patagotitan majorus, doncs va existir fa uns 100 milions d'anys.
Mm-hmm. Clar, no tots els museus es pot començar des de l'origen dels dinosaures. En aquest cas, és molt recent aquest descobriment, no? 11 anys, com comentaves. Però com va ser? Com es va descobrir? Quina és la seva història?
Bueno, aquí sempre hi juga també el factor de la casualitat. Normalment això ho fem de la mà del Museu Paleontològic Egidio Feruglio, que està doncs, a la Patagònia Argentina, i ells tenen, d'entrada, tenen un equip d'investigadors molt i d'exploradors i de gent que va, doncs, de paleontòlegs que van fent treballs de camp, això per un cantó, però també ja els propis habitants de la zona doncs ja saben que quan troben algun indici, alguna resta, de seguida ho comuniquen a la gent d'aquest museu, i així es va passar en aquest cas. Va ser una persona que estava treballant en el camp, un pagès, com si ho parléssim amb l'idioma d'aquí, no? Un pagès que estava treballant, es va trobar una resta, ho va comunicar un senyor que es diu Aurelio Hernández, va comunicar en el Museu Egidio Feruglio que havia trobat aquesta resta, i aleshores els equips d'investigadors i de paleontòlegs del museu ho van posar a la seva llista per anar a validar que aquest jaciment podia tenir interès, no? Quan hi van arribar, vam poder començar a veure que realment les possibilitats eren moltes, i després de 3 campanyes, perquè van excavar a poc a poc, van descobrir doncs, el que va ser un fèmur, que també el tenim aquí, un fèmur que en aquest cas és el fòssil original. És un fèmur que fa 2,40 metres i que pesa només aquesta peça 600 quilos de pes, no? I aquí ja van veure que realment podien estar davant d'un descobriment molt important que ha sigut al final confirmat.
Déu-n'hi-do sortir un dia a passejar i trobar-te amb restes de dinosaures, no? Això és algo insòlid, i la persona que ho va trobar segur que encara està al·lucinant per això el que li ha passat, no? Clar, una de les coses interessants d'aquesta mostra és que al visitant es pot fer una idea completa, no, de la història d'aquests animals, perquè al final, parlem de 11 anys enrere i segurament encara hi hagi moltíssimes coses que no sabem, oi?
Sí, no, i el que té aquesta exposició, com bé deies, no, és que ens anem doncs, a tots els períodes de l'era mesozoica, el triàsic, el juràsic, que potser és el més conegut, i el cretaci, no? Per tant, podem veure com des del principi hi ha els dinosaures que en aquell moment eren més petits, que eren dinosaures que podien, doncs, per exemple, n'hi ha un que es diu Eoraptor lunensis, que aquest pesava només 10 quilos. Pensem que ara estem parlant d'un... Imagineu-vos l'evolució que es pot arribar fent amb les diferents espècies. Aquest era omnívor, i aquest el podem veure, o sigui, és un exemplar de fa 230 milions d'anys, on podem veure un altre que era un herbívor però que tenia el coll molt petit, no? Que aquest el que feia era menjar les plantes que eren més baixetes, i en canvi els herbívors més grans, amb el coll doncs, més estirat, podien menjar-lo de dalt. Realment podem veure com cada espècie tenia el seu lloc en l'evolució, i també tenia el seu lloc adaptant-se per viure, no?
Exacte.
I el que també veiem és la convivència que hi va haver, convivència, però que en el fons era que uns es menjaven els altres, dels herbívors amb els carnívors, ja en aquests períodes ja del Cretaci, on hi havia el titan Chubutensis, que també el tenim aquí, que seria com si fos un T-Rex, no? Que és un exemplar que té 120 milions d'anys, que només pesa 6 tones, però que té una capacitat de velocitat molt alta, pot anar a 30 km per hora, i aquest es creu que era depredador del patagotitan Majorus, no?
Mm-hmm. Sí, sí,
també hem preparat moltíssimes activitats, perquè a part de poder completar, o sigui, poder completar tot aquest recorregut i entendre el que ha sigut l'evolució dels dinosaures, llavors tenim, evidentment, aquesta exposició ens posava a davant d'una oportunitat de poder explicar a tota la ciutadania el que són els dinosaures, no? I fer-ho, a més, d'una forma molt, molt, molt amena i molt, molt participativa, perquè realment la gent pugui conèixer més d'aquest món tan fascinant.
Mm-hmm. I a més, amb aquesta reproducció a mida real de l'esquelet, que deu impressionar bastant. Es podrà veure el CosmoCaixa fins al 2 de juny d'aquest pròxim 2024, però, clar, farà una gira, no?, també per a altres ciutats.
Sí, aquest dinosauri estarà fins al 2 de juny aquí a Barcelona, i a partir del juliol del 2024 estarà a Madrid, i després seguirà per les altres ciutats on tenim CaixaFòrums. Però també la molt bona notícia pels barcelonins i per la gent més propera, doncs, al Museu de la Ciència CosmoCaixa, aquest dinosaure tornarà d'aquí 3 anys i ja formarà part de la col·lecció de CosmoCaixa.
I ja es quedarà.
I el que també té de bo aquesta exposició és que pot interessar a tothom. El món dels dinosaures és aquella cosa tan màgica que ens fascina de petits, però que ens segueix fascinant a totes les edats, no? I jo crec que és una bona oportunitat també perquè puguin venir tots els segments de la població, que pugui venir els avis amb els nets, els joves. Ahir, per exemple, en la sala d'exposicions feia goig veure la quantitat de gent jove que teníem visitant i meravellant-se d'aquestes peces. I com deia, pel públic familiar tenim un taller, doncs, que els més petitons podran anar amb un sorral i fer talment com si fossin paleontòlegs i puguin anar descobrint peces, descobrint fòssils, comparant-los, analitzant-los. Després també en tenim un altre que permet recrear tot el paleoambient, com era el moment en què vivien els dinosaures, a través de fòssils, de restes biològiques i també amb molt material digital, no? I visites adaptades segons el tipus de segons l'edat, segons si tenim nens entre 4 i 8 anys o 8 i 12, perquè realment puguin viure com una aventura dins de l'exposició, coneixent els detalls de cada un d'aquests animals. I doncs, també, com a novetat, que aquesta és que ens interessa, ens agrada molt, perquè estem molt, molt contents de poder-ho oferir, que és la possibilitat de dormir una nit en el museu. Sí, dormir una nit en el museu, arribant allà a quarts de 8 de la tarda, puguem fer una visita llanterna en mà de tots aquests dinosaures que estàvem parlant, després fer un joc de pistes, un contacontes, dormir en el mateix lloc on estan els dinosaures, l'endemà al dematí, poder anar al Bosc Inundat, una altra de les meravelles de les parts de CosmoCaixa que són més apreciades pel públic, i poder donar de menjar, doncs, els animals que hi tenim.
Aquí es desperta algú mig adormit durant la nit i es pega un surt i impressionant, eh?
Crec que serà molt emocionant. I que, bueno, està pensat per venir amb nens entre 7 i 12 anys.
Clar.
I jo penso, és una cosa que ens fa molta il·lusió i que estem veient que té molta acceptació, perquè realment és una aventura molt maca.
I tant. Doncs, Valentí Ferràs, director del Museu de la Ciència del CosmoCaixa, que hi hagi moltes nits amb dinosaures aquí al CosmoCaixa, molts nens i nenes gaudint de l'experiència, I com tu deies, per tot el públic, famílies, joves, persones més grans, avis, nets, per tothom, aquesta exposició de dinosaures de la Patagònia, i d'aquí 3 anys doncs, ja tindrem el dinosaure fixe aquí al CosmoCaixa. Gràcies per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
I parlem amb el neuròleg Miquel Aguilar de l'Institut de Neurologia i Neuropsicologia de Sabadell, que ha liderat un innovador estudi que s'acaba de publicar sobre deteriorament cognitiu lleu relacionat amb comportaments de la conducta. I avui doncs, tenim el plaer, com dèiem, de poder parlar amb ell perquè ens expliqui en detall com ha sigut aquest estudi. Doctor Aguilar, molt bon dia, buenos días.
Buenos días.
Claro, síntomas como, por ejemplo, depresión, ansiedad, apatía o irritabilidad podrían ser síntomas, ¿no?, de un paso previo a una demencia, ¿verdad?
Sí, muchas veces estas alteraciones de conducta preceden a lo que serían los trastornos de la memoria, del lenguaje o de funciones ejecutivas. Y muchas veces la persona afecta, empieza con estos cambios de conducta que muchas veces se confunden con problemas de tipo psiquiátrico, psicológico, pero en realidad pueden ser la primera manifestación de un proceso neurodegenerativo que a la larga puede conducir a un proceso de demencia.
Uh-huh. ¿Y existen medidas preventivas, como por ejemplo cuáles?
Mira, siempre los trastornos de conducta pueden prevenirse mediante actitudes, comportamientos, pero en ocasiones también precisan de algún fármaco cuando las alteraciones son muy importantes. Y también vemos que una buena alimentación, junto también con un ejercicio diario, pueden ser medidas no farmacológicas que pueden realmente mejorar o prevenir la aparición de estos síntomas. Es decir, lo que sabemos de toda la vida, una vida saludable es la mejor medida de prevenir los trastornos de conducta y los trastornos cognitivos.
Uh-huh. Además, también la suplementación nutricional, ¿no? Usted dice que es como una medida de prevención tanto para el paciente como también para sus familiares en este caso, ¿verdad?
Sí, resulta que conforme nos vamos haciendo mayores, aunque estemos teóricamente bien alimentados, tenemos un intestino que permite el paso de algunas sustancias y otras pues las impide. ¿Esto qué significa? Que incluso con una buena alimentación, los niveles de determinados productos en nuestra sangre no alcanzan aquellos niveles que son necesarios para la reconstrucción de nuestras neuronas. Es decir, ya sabéis que en nuestro cerebro hay muchísimas neuronas que continuamente están tocando, diríamos, entre ellas, las neuronas contactan a través de las sinapsis. Y estas sinapsis son unos elementos de membrana que necesitan recomponerse y para ello necesitan determinados productos. Por esto, el añadir a una buena alimentación un suplemento que incorpore a nuestro organismo estas sustancias necesarias para una buena síntesis en la sinapsis, pues realmente es aconsejable. Y esto es lo que nosotros ya desde hace unos años conocemos, y hay un producto que es el Fortasyn Connect, un producto de origen, diríamos, holandés, que ya hace más de 10 años se ha introducido en el mundo científico de tratamiento de las personas con deterioro cognitivo. Y se sabe que mejoran, diríamos, la pérdida de memoria y la funcionalidad. Y la novedad de mi estudio es que con una muestra muy amplia de personas afectadas hemos demostrado una mejora de los trastornos neuropsiquiátricos. Es decir, una mejoría de la depresión, de la ansiedad, de la irritabilidad y de la apatía. Y este es un elemento nuevo y muy importante porque los trastornos de conducta afectan mucho al propio paciente y a su entorno familiar.
Uh-huh. ¿Y hay muchas personas actualmente que sufren un deterioro cognitivo leve?
Sí, ya sabéis que conforme avanza la edad, sobre todo a partir de los 60 años, y cuando ya vamos subiendo 70, 80, 90 años, pues el porcentaje de personas con deterioro cognitivo leve es muy grande. Si más allá de los 80 años, uno de cada cuatro personas va a desarrollar una demencia. Y si sumamos al deterioro cognitivo, pues prácticamente 4 de cada 10 van a tener ese problema. Indudablemente, si nosotros tratamos desde el inicio, cuando hay los primeros síntomas, pues vamos a prolongar la vida de calidad de estas personas, y aunque tengan un proceso neurodegenerativo, la evolución del mismo va a ser, diríamos, va a ser más lento, ¿eh? Y esto es importante. Uh-huh. Es decir, ante un deterioro cognitivo, ante fallos de memoria, ante problemas de conducta que pueden insinuar la posibilidad de un proceso neurodegenerativo, debemos modificar nuestro estilo de vida, introducir nuevos elementos y entre ellos una buena dieta y unos buenos suplementos.
Al final, este estudio que usted ha hecho ha sido corto, ¿no? Realmente ha sido cuestión de meses lo que ha durado y con resultados positivos, ¿no? Podemos decir.
Mira, yo desde hace 10 años estoy dando este producto al 50% de mis pacientes y estoy hablando ya de más de 10 años de experiencia, ¿sí? Lo que ocurre es que hemos recogido un grupo de 360 pacientes en los que podemos asegurar un seguimiento como mínimo de un año. Y hemos demostrado un claro beneficio muy relevante en este primer año. Y yo también sigo viendo a estos pacientes y puedo asegurarte que a los 2-3 años aún persiste el efecto favorable de este producto. Es decir, uh-huh, nuestra publicación es de los resultados del primer año, pero ya en otras reuniones internacionales he presentado mi experiencia ya de 2 y 3 años. Y la mejoría no es tanta, no es tan llamativa, porque indudablemente el proceso va avanzando. La enfermedad es muy compleja, hay muchos mecanismos, pero indudablemente el mejorar, diríamos, lo que sería la formación y los contactos de sinapsis es un elemento importante. Pero bueno, dime.
Pues, doctor Aguilar, muchísimas gracias por contarnos su estudio, su experiencia en primera persona con todos estos años de experiencia, como comentaba, y seguiremos pendientes de todos estos temas cognitivos y relacionados pues con la conducta, con el comportamiento y la conducta. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, porque realmente este es un tema apasionante y que afecta a muchísimas, muchísimas familias de nuestro país.
Gracias, gracias. Buenos días.
Buenos días.
I ara parlem que un estudi liderat per investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, ha mostrat una major toxicitat en bosses compostables que en les de plàstic convencional. I és que aquesta toxicitat observada en les bosses compostables es trasllada també a l'adob de la biodegradació, fet que pot afectar, diuen, el medi ambient i també a la salut. Per això nosaltres volem parlar amb la investigadora Cíntia Porte. Cíntia, molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Es así, ¿verdad? Cuéntame un poco qué es lo que habéis visto con este estudio.
Bueno, este es un estudio que hacemos in vitro, eso quiere decir en el laboratorio, con modelos celulares de pecebra. Entonces analizamos muestras de plástico biodegradable o compostable, muestras de plástico convencional y otras de plástico reciclado. Y lo que hacemos es extraer, digamos, la máxima toxicidad. Hacemos un extracto con un disolvente y extraemos qué compuestos se pueden liberar de esas bolsas. Uh-huh. Entonces lo que encontramos es que sí, que las bolsas de plástico compostable pues nos inducían toxicidad en nuestro modelo celular. Lo que no quiere decir es que sean tóxicas cuando nosotros vamos al supermercado y ponemos allí, por ejemplo, la fruta. Pero bueno, sí que es como una llamada de atención para decir, bueno, estamos desarrollando plásticos biodegradables, intentemos hacerlo de la mejor manera posible e intentemos pues que no añadir unos aditivos que, bueno, nosotros creemos que son los aditivos que se añaden que son los que confieren esta toxicidad. Pero de todos modos es un estudio que tenemos que seguir trabajando en él.
Uh-huh. Claro, hablamos de bolsas compostables, en este caso serían, por ejemplo, las del supermercado, ¿no? Como comentabas.
Sí, las de, por ejemplo, en todos los supermercados, en la sección de frutas y verduras, son estas bolsas más blanditas que hay ahora.
¿Y cómo afectaría a la salud?
Bueno, un efecto directo en la salud no hay, no está demostrado. O sea, como decía, es como una llamada de atención de decir, mira que si bueno, para hacer los plásticos hay que añadir aditivos, hay que añadir unos aditivos para conferirles pues flexibilidad, dureza, etcétera, etcétera. Y es una llamada de atención en el sentido de que, bueno, estamos desarrollando plásticos biodegradables, intentando que no haya impacto en el medio ambiente, pero tengamos cuidado porque si añadimos aditivos y esos aditivos son tóxicos, intentemos, digamos, hacerlo mejor.
También en las bolsas de plástico reciclado, ¿no? También había un mayor nivel de toxicidad en estos casos que no en las convencionales. Esto también afectaría a las recicladas en este caso, ¿no?
Sí, ligeramente mayor, sí, eso es cierto. Uh-huh. Es por eso que pensamos, bueno, y qué extraña, porque esto es plástico convencional, pero únicamente reciclado. Y al hablar así con alguna empresa nos comentaban de que realmente para reciclar ese plástico luego tienes que volver a añadir aditivos y por tanto era una carga adicional de compuestos químicos que lleva esas bolsas. Sí.
Y vosotros, desde vuestro punto de vista, digamos, ¿cuáles son las bolsas que habría que utilizar en estos casos? Por ejemplo, en el supermercado, en la sección de la fruta, como comentabas, ¿cuáles son las correctas en este caso que deberíamos usar?
Bueno, no hay una respuesta correcta, digamos. Yo pienso que, bueno, las que hay ahora las podemos seguir usando, sin duda. Lo único es lo que comentaba, es trabajar en el sentido de realmente desarrollar unas bolsas que tengan un impacto cada vez menor en el medio ambiente.
Aún estáis en fase de estudio, ¿no?, acabando de perfilar estos datos que habéis ido recopilando. ¿Qué es lo que pretendéis saber, conseguir con este estudio?
Bueno, como decías, eso es un estudio así preliminar. Nuestro siguiente objetivo sería pues poner a disposición de la industria, trabajar junto con la industria y estos ensayos para, como decía, pues realmente llegar a tener unas bolsas con un impacto el menor impacto posible. Nuestra hipótesis es que son los aditivos que se añaden a las bolsas, y aditivos hay muchísimos. Entonces es posible que se puedan añadir unos aditivos menos tóxicos y que tengan las mismas propiedades que los que se están añadiendo actualmente. O sea, sería un poco de intentar mejorar y eso, disminuir el impacto ambiental o el impacto en salud si los tiene.
Claro, el impacto ambiental en este caso pues también, ¿no? Aparte de la salud de la que hablábamos anteriormente, claro, al final son plásticos que contaminan, ¿no?, y que usamos muchísimo, ¿no?, porque al ir al supermercado a coger, por ejemplo, fruta, constantemente estamos cogiendo y usando bolsas de este estilo, ¿no?
Sí, ese es otro tema, es el tema del plástico de un solo uso, que es realmente complejo. Estamos súper acostumbrados a ese uso y que habría que ir repensándolo. Pero es otro tema, sin duda.
¿Las bolsas de ropa, en este caso, serían una opción válida?
Claro, sí, una bolsa de tela que se pueda ir usando y usando sería una opción muy válida.
Pues a seguir con este estudio, Cintia. Gracias por hablar con nosotros. Y a ver si finalmente encontramos una solución que a largo plazo seguro que nuestra salud y el medio ambiente también nos lo agradecen. Gracias.
Sí, muchas gracias. Gracias a vosotros.
I d'aquí una estona ens fem ressò d'un esdeveniment molt especial, el Premi de Ta Cuina. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
De dilluns a divendres, Esports Cope, entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Rodríguez.
El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara de cuina de joves i del Premi d'Alta Cuina, que aquests dies és protagonista. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. Les escoles de cuina catalanes reben per 12è any consecutiu l'esperada convocatòria del Premi Promeses de l'Alta Cuina. Considerat el certamen nacional per joves més rellevants del sector, la cita ofereix als estudiants de cuina d'últim curs de tot el país l'oportunitat de continuar formant-se com a grans professionals en una de les escoles més prestigioses del món. Dos guanyadors aconseguiran una beca d'estudis valorada en més de 26.000 i 9.500 euros, respectivament. I avui tenim al programa el plaer de parlar sobre el tema amb l'Andrea Loureiro, responsable del premi. Andrea, muy buenos días.
Muy buenos días, Marc.
Claro, en esta edición la escuela vuelve a poner de manifiesto su compromiso con la gastronomía española, ¿no?
Así es, para nosotros el Premio Promesas de Alta Cocina, que como bien comentabas ya por la duda y la edición, es un proyecto muy importante porque, bueno, pues de alguna manera nos permite apostar por todos esos jóvenes que se están formando y por el talento que hay en todas las escuelas de España. Entonces, para nosotros es bueno, pues una declaración de intenciones, ¿no? Un compromiso, como tú bien decías.
¿El objetivo cuál es?
Pues el objetivo del premio es premiar el compromiso de los chicos que entienden que la cocina requiere de formación, que es un oficio para el que hace falta formarse, y han apostado por hacerlo en las diferentes escuelas de todo el país y quieren seguir haciéndolo y dar un paso más en su carrera. Entonces el objetivo es premiar ese talento y ese compromiso. Por eso el premio, digamos que es una beca para continuar con sus estudios.
Exacto. También tiene una ayuda económica, ¿no? Digamos, para el centro, ¿no? Para el centro de donde son los ganadores, con 1.500 euros de premio, podemos decir, ¿no?
Sí, así es. Para nosotros la implicación y la participación de los centros es esencial, porque, bueno, tenemos muchísimas escuelas maravillosas y además sus equipos, sus directores, sus tutores, quienes conocen a los chicos, quienes mejor hacen llegar toda la información y quienes les motivan a participar, y luego hacen un trabajo con ellos a lo largo de todo el proceso de selección importantísimo, que a los chicos les da, bueno, pues toda esa fuerza para ir fase a fase, y esa beca es en reconocimiento de todo ese trabajo que se hace con ellos.
Este premio va dirigido a estudiantes menores de 25 años que cursen actualmente el último año de formación en cocina en cualquier centro del país y que destaquen por eso, ¿no? Por su pasión y su visión de la cocina. ¿Hay muchos jóvenes que quieren dedicarse?
Pues la verdad es que hay muchos jóvenes que en estos últimos 12 años, pues hemos apreciado, ¿no? Muchos jóvenes que apuestan por la cocina y que luego quieren seguir, que tienen la intención clara de dedicarse al oficio con honestidad y con respeto. Y bueno, pues son ese perfil de chicos los que nosotros al final acabamos viendo que se clasifican y que participan en el premio. Pero sí, en España tenemos la suerte de tener muchas vocaciones en este sentido, aunque a lo mejor estemos viviendo precisamente ahora un momento un poco más complejo para la hostelería.
¿Cómo es el proceso de selección en este caso?
Pues digamos que tenemos varias fases. Ahora mismo estamos en la inicial de convocatoria, que está abierta hasta el 20 de noviembre, en la que tanto los chicos como sus centros pueden enviarnos la candidatura para participar. Y en esta primera fase, bueno, pues tienen que enviarnos una serie de documentos que tenemos publicados en nuestra página web, que nos permiten conocer un poco más el perfil de cada uno de estos chicos y chicas que se presentan. De todas estas candidaturas escogemos un máximo de 50 que pasa a la siguiente fase, y ahí tienen que presentar una videorreceta elaborada aparte de unos criterios que nosotros facilitamos, donde hay una parte de la receta que, digamos, es igual para todos, pero hay otra parte donde el candidato tiene que, de alguna manera, mostrarnos su creatividad y apostar también, nosotros premiamos por la utilización de productos de la zona, ¿no? Por ver un poco la identidad de la cocina que representa. Y pues de esos candidatos escogemos a 10 finalistas, que son los que vienen a la gran final que celebramos aquí en la escuela en Madrid. Y de ahí es de donde todos los años pues salen esas dos promesas de la alta cocina.
Para ayudar también a saber quién quiere la gente, ¿no?, que se convierta en finalista, ¿las personas interesadas pueden votar también a través de las redes sociales? O sea, hay un jurado popular, digamos, ¿no?, de gente que también puede votar. ¿Está conformado por eso también por jueces, imagino, las demás pruebas, como por ejemplo el vídeo o las otras pruebas de selección? Pero en este caso el público también influye y significativamente, ¿no?
Sí, digamos que en esa fase, en la de los vídeos, el público puede votar a través de nuestras redes sociales y de alguna manera premiar también el trabajo de todos estos chicos con mucha valentía y mucho esfuerzo. Pues preparan todos los materiales para concursar. Por supuesto, la selección la hace un jurado técnico cualificado, pero digamos que el voto popular se suma a los mejores valorados por este jurado. Eso es. Y luego, bueno, pues en la fase final siempre tenemos un jurado invitado que, por supuesto, complementa el de nuestro equipo de chefs. Y, bueno, para los chicos también suele ser muy, muy ilusionante, porque siempre son grandes referentes de nuestra cocina.
El 21 de febrero de 2024 se comunicará oficialmente cuáles son los 10 finalistas. Claro, hablamos de que es la duodécima edición, ¿no? ¿Cómo han sido los ganadores de las anteriores ediciones? ¿Qué han podido hacer y cómo están actualmente y cómo se encuentran?
Pues mira, te puedes imaginar, con todos estos años, son ya una gran familia, ¿no?, de ganadores de... Además, nosotros entregamos, como bien decías, un primer premio y un segundo premio, con lo cual ahí la familia se multiplica y tenemos, bueno, pues muchísimos casos. Ayer coincidíamos en un evento con Cristóbal Muñoz, que es el ganador de la primera edición, que es el jefe de cocina del restaurante Amphibium, que tiene una estrella Michelin y que además el año pasado ganó el premio también de la Guía Michelin como mejor chef joven. Bueno, y tenemos, no sé, por ejemplo, recuerdo ahora a Rafael de Bedoya, que también el año pasado recibió una estrella Michelin en el restaurante Aleia, o Ausia Signes, que fue pastelero revelación hace 2 años. Algunos de los ganadores del premio que han pasado a formar parte de la familia de Le Cordon Bleu y trabajan en la institución con nosotros. Bueno, la verdad es que podríamos nombrar a muchos, o por ejemplo Víctor Ródenas, que también estoy recordando, que alumno del CEP de Barcelona, que además tiene un maravilloso restaurante en la ciudad que se llama Maleducat, y la verdad es que todos ellos han seguido apostando por la cocina y de alguna manera haciendo patrimonio gastronómico, ¿no? O sea, dedicándose, cumpliendo su sueño y haciendo que la gastronomía sea cada vez un poquito mejor.
Claro, y esto al final motiva también a los nuevos participantes, ¿no?, a los nuevos ganadores también, para ver que hay futuro después del concurso y que pueden quizás tomar como ejemplo cualquiera de los demás ganadores y seguir su camino, ¿no?, que al final la prueba del éxito está ahí. Y es importante también para ellos contar con esto, ¿no?, y ver esto en primera persona.
Sí, así es. Para los chicos, bueno, pues se convierten en referentes también para nosotros, porque son ejemplos, ¿no?, de cómo el trabajo duro y el esfuerzo al final tiene su recompensa, y eso esperamos, que pueda inspirar a muchos otros chicos a presentarse, porque realmente creemos que es una oportunidad que se disfruta mucho y que les aporta mucho a todos ellos.
Pues Andrea Loureiro, responsable del premio Promesas de la Alta Cocina, gracias por hablar con nosotros. Estaremos pendientes de todo el proceso de selección y de quién es este ganador, el ganador de este año, y también cómo le va la carrera a partir de ahora, que seguro que muy bien, y será uno más de estos que nos contabas. Gracias.
Muchas gracias por darle voz al premio.
Gracias, que vaya muy bien. parlem ara de que la MB ha presentat el pla per la sensibilització i convivència de gossos a la xarxa de parcs metropolitans, coincidint així també amb la recent entrada en vigor de la nova llei de benestar animal aprovada pel Congrés dels Diputats. Així, l'ens metropolità aposta per la convivència entre el passeig de gossos als parcs i la resta d'usos i activitats que s'hi porten a terme, motiu pel qual en els darrers anys s'ha construït noves àrees de gossos i se n'han ampliat algunes ja existents. En parlem sobre el tema perquè ens ho expliqui amb la cap de control de qualitat i medi ambient de parcs i platges AMB, Isabel Martín. Isabel, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Clar, d'aquesta manera, el que heu fet ha sigut elaborar una gran proposta educativa, no?, i també participativa que s'ofereix als centres educatius i a les famílies per tal de tenir aquesta convivència, oi?
Sí, nosaltres, de fet, ja feia uns anys que estàvem treballant en activitats de sensibilització i convivència a la xarxa de parcs metropolitans, i el que oferíem és activitats a les jugateques, 46 jugateques que tenim repartides en diferents parts metropolitans. I a més, treballem un projecte educatiu d'aprenentatge i servei amb les escoles, i ara el que volem oferir, bueno, és potenciar aquestes activitats que ja fèiem, programar-nos més a les jugateques i a les escoles, però a més oferir uns tallers de 4 sessions amb diferent temàtica, que siguin continuades i que es donin més per les tardes, els caps de setmana, pels usuaris que tenen gos i van i visiten els parcs.
Mm-hmm. Perquè quina opinió teniu vosaltres al respecte sobre aquesta nova llei de benestar animal?
Bueno, de fet, nosaltres no tenim moltes competències per regular la bona llei, la nova llei. Nosaltres el que fem és dotar els parcs de tots els equipaments i del millor coneixement possible per poder conviure a les famílies amb gos i les famílies sense gos. Però, de fet, segons el conveni que nosaltres tenim signat amb els ajuntaments, tot el que seria la regulació dels usos és competència municipal, no és competència de la MB. Aleshores, per part nostra, el que sí que fem és dotar d'àrees per gossos, dotar d'aquells equipaments que necessiten les famílies per gossos i, sobretot, sensibilitzar i establir aquest pla de sensibilització i convivència per donar a conèixer, pues, les necessitats dels gossos i com hem de conviure tots i quina normativa hem de complir.
Mm-hmm. Clar, hem de pensar que, segons dades del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, en els darrers 20 anys la tinença de gossos a Catalunya s'ha multiplicat per 8, hi ha hagut un increment notable, i a Catalunya hi ha un gos per cada 6 habitants, mentre que a Barcelona una de cada quatre famílies té gos, i clar, això suposa, imagino, un repte, no?, per les administracions públiques i per vosaltres també, oi?
Correcte. A més, nosaltres ho visquem amb el dia a dia. Pensa que nosaltres fem el manteniment integral de la xarxa de parcs metropolitans, que això són... Treballem en 34 municipis diferents i portem més d'una cinquantena de parcs metropolitans, i cada vegada a l'hora de fer les tasques de manteniment veiem, durant la nostra jornada laboral, veiem que les famílies amb gossos cada vegada n'hi ha més. Això, per una banda, és molt positiu, no? O sigui, igual que tenim famílies amb nens i tenim jocs infantils perquè siguin àrees d'esbarjo per nens, doncs en el cas dels gossos, el mateix, veiem coses positives i negatives. Coses negatives, doncs, que malauradament no pels gossos, sinó pels amos, per les persones responsables dels gossos. Doncs veiem que de vegades no s'agafen els excrements, o que es deixen mossegar mobiliari o gruixadors, elements de jocs infantils que no s'haurien de mossegar, inclús les instal·lacions de rec de vegades també ho malmeten els gossos, i sobretot la més habitual és que no es respecta que els gossos han d'anar lligats sempre a l'espai públic, menys a les àrees d'esbaixo, dins de la ciutat, o almenys en els parcs metropolitans, els gossos han d'anar lligats. I això, quan no es compleix, doncs genera problemes de convivència. I nosaltres ho patim, perquè els operaris, mentre fan les tasques de manteniment, doncs hem de tractar amb cossos deslligats, que inclús a vegades hem tingut agressions.
Mm-hmm. Clar, vosaltres treballeu per aquesta sensibilització, no?, i fer aquesta pedagogia per tal de millorar la convivència entre els diferents veïns, no?, diguem, els que tenen gossos i els que no.
Nosaltres, correcte, som molt partidaris dels gossos, som molt partidaris de que han d'anar pels parcs i han d'anar per la via pública, però sempre complint les normes, i en aquest cas han d'anar lligats.
Mm-hmm. Clar, simultàniament, aquestes persones, podem dir, no?, aquests amos i mestresses de gossos, que també ajuden a socialitzar, no?, en certa manera, a dinamitzar aquest espai públic, sobretot quan és hora de treure els gossos a passejar. Això també fa que la gent del barri doncs es conegui, oi?
Correcte. Bueno, és que, clar, pensa que en aquest espai públic, en els parcs metropolitans, al final hi ha una diversitat de gent que hi va. Inclús els amos per gossos van en una franja horària, que està molt bé, perquè la veritat és que al principi, a primera hora del matí o a última hora de la tarda vespre, no?, que els gossos tenen la necessitat de sortir, potser trobes algú fent esport, però no és de les hores que els parcs estan més visitats. O sigui que és que està molt bé, perquè així repartim al llarg de totes les hores del dia, que hi hagi diferents usuaris i cadascú faci la seva. De fet, és un públic més, és un públic més que hi va, i que cada vegada, com tu deies abans, són un gos cada 6 catalans, o a Barcelona una de cada 4 famílies té gos. O sigui, és evident que la tendència va en alça i que nosaltres hem de respondre a aquesta tendència, i que els parcs, els gossos són benvinguts, però sempre complint la normativa.
Exacte. Actualment, com abans comentaves, la xarxa de parcs metropolitans ja disposa de 29 àrees per gossos. Com són aquestes àrees? Com és el seu disseny? S'adapta, per exemple, a les necessitats de tots els usuaris? Explica'm una miqueta com les heu creat.
Doncs mira, les 29 àrees d'esbarjo per gossos són diverses, i algunes ja estaven creades i es van crear potser per part de l'Ajuntament, altres s'han construït amb la col·laboració de l'Ajuntament i s'han construït des d'AMB. Són diverses, algunes són més grans, altres més petites. De fet, la superfície total d'aquestes 29 àrees d'esbarjo és d'uns 30.000 metres quadrats. Pensa que nosaltres estem aprenent, perquè mai ningú neix, no?, amb tot el coneixement. Aleshores, no totes les àrees d'esbarjo tenen les condicions que creiem que haurien de tenir, i per això nosaltres també fem millores. Si mirem des del punt de vista del gos, que sempre ens oblidem, no?, potser mirem més cap a les persones i no cap al gos, doncs les àrees d'esbarjo per gossos potser seria bé que estiguin dividides en mides de raça gran i raça petita. Algunes tenen aquesta diferenciació, altres encara no, i es té previst fer-ho més endavant. Totes necessiten que hi hagi aigua, els gossos necessiten aigua en aquestes àrees d'esbarjo per gossos. Necessiten un petit rebador o doble porta, que algunes en tenen i altres no, i estem treballant en que totes ho tinguin, perquè quan arribes amb un gos en un espai on hi ha gossos deslligats, necessites un petit rebador amb doble porta perquè el gos ensumi els altres gossos, s'olorin i es coneguin abans d'entrar allà dins on tothom està deslligat. I pensant més en els usuaris, en les persones, pues les àrees per gossos necessiten llum, sobretot ara que els dies es fan més curts, no?, i de seguida ve la foscor per la tarda, doncs han d'estar ben il·luminades, un bon tancat, mobiliari, però això més per les persones. I com et dic, algunes tot això ho tenen i altres estem treballant per dotar-ho.
Clar, llavors podem dir que d'aquí uns mesos o d'aquí un temps acabarem tenint aquestes millores i seguireu treballant per tal de que aquesta llei del benestar animal doncs vagi amb el millor camí possible, tant pels usuaris com pels seus animals, oi?
Correcte, i sempre de la mà dels ajuntaments, que com deia abans són els òrgans que tenen més la competència per veure que la normativa es compleix.
Doncs Isabel Martín, cap de control de qualitat i medi ambient de parcs i platges de l'AMB, gràcies per explicar-nos aquest projecte, aquesta iniciativa i els objectius que teniu d'ara endavant, i que vagi molt bé amb aquesta nova llei del benestar animal, que molts canvis ha comportat, però que esperem que a poc doncs sigui positiu per tothom. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
I parlem ara de que Barcelona s'ha convertit un any més en la capital internacional del notariat. La ciutat comtal ha acollit la reunió anual de la Comissió d'Afers Europeus i de l'Acadèmia Notària Europea de la Unió Interanual del Notariat, que compta amb més d'un centenar de notaris procedents de més de 40 països diferents. Es tracta d'una data clau, la d'aquest any aquí a Barcelona, i sobre el tema doncs volem parlar amb el decà, amb el degà del Col·legi Notarial de Catalunya, el José Alberto Marín. José Alberto, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, amb això Barcelona es consolida com una de les tres ciutats de referència, no?, en aquest àmbit, en aquest sector.
Efectivament, hi ha tres ciutats a Europa. Una és Brussel·les, que és la capital del notariat de la Unió Europea. Una altra és Roma, que és la capital de la Unió Internacional del Notariado, que és l'organisme mundial que agrupa els notariats amb un caràcter semblant a l'espanyol. I, finalment, Catalunya fa 10 anys, que és la capital del notariat europeu en el sentit de l'Europa física, no Unió Europea. Som, com ha dit molt bé, 40 països de tota l'Europa física, països de la Unió Europea i els que no són de la Unió Europea. Estem tots, el que no tenim ara és a Rússia, que té suspesa la seva condició de membre d'aquest organisme per qüestions òbvies.
Uh-huh. I com ha sigut aquesta reunió o aquest acte, podem dir?
La veritat que és un acte molt, molt important, cada any és més important perquè es tracten temes no només d'interès pel notariat, sinó també d'interès pel ciutadà. Aquest any han vingut representants de tots els països, han tractat qüestions més internes de l'actuació notarial, però s'ha tractat un tema molt important, que és el futur de les legítimes en les successions, en les herències als països europeus. És una institució bastant qüestionada i de la que es parla molt, tant de la legítima com de la desheredació dels legitimaris, les persones que tenen dret a percebre a l'herència dels seus pares un mínim. La legítima és el mínim que obliga la llei a donar els fills i, per tant, aquesta és una institució que és qüestionada perquè els sectors de la societat que diuen que això no és lògic, que en el segle XXI tenia aquesta limitació una persona a l'hora de distribuir la seva herència, doncs no té sentit.
Uh-huh. Clar, tot això és amb el que ha girat entorn, no?, aquest debat, el debat d'enguany. Com és que s'ha escollit aquest tema?
Pues precisament perquè els notaris estem al peu del carrer i estem en contacte amb la realitat i amb les persones, i els despatxos notarials pues veiem quines són les coses que preocupen als ciutadans. Que nosaltres estem, una de les nostres especialitats són les herències, i cada vegada que ve una persona a fer un testament expliquem els límits que té, i un d'ells és la legítima. Això es tenim que dir, que això necessàriament ho té que deixar els fills, o tenen dret a percebre els fills. I veus la reacció, veus que a uns sembla molt, a uns altres poc. Després hi ha situacions de desagraïment per part dels fills que mereixerien un tractament, diguéssim, més dur i privació d'aquest dret. I això genera un debat que nosaltres veiem que és una qüestió, diguéssim, controvertida, i el que busquem és la solució i busquem l'equilibri. Tenim que tenir en compte que a Europa hi ha molts sistemes de legítima, i a Espanya també. A Espanya, segons la comunitat, els drets dels fills són diferents. Tenim a Madrid, que són dues terceres parts de l'herència, que tenen que rebre en béns de l'herència, i que és molt estricte aquest dret. A Catalunya, que on el principi de llibertat s'aplica també a la legítima i és només una quarta part a repartir entre els fills, hi ha una regulació més tova, i per exemple a Navarra, que no hi ha legítima, amb una expressió que diu la llei, li deixen als fills sense res. El sistema és molt variat, i per això el que es busca és un equilibri, que jo crec que a Catalunya ho tenim, però que a la resta, molts territoris, no ho tenen.
Mm-hmm. I a part d'això, doncs, també a l'acte s'ha fet altres coses, no? Per exemple, s'han exposat també avenços, no? En quin àmbit s'han vist aquests avenços i en quin àmbit, doncs, els heu tractat?
Sí, fonamentalment, una de les qüestions que més s'ha tractat ha estat la desjudicialització.
Exacte.
També nosaltres, els notaris, fem ara tasques que abans feien els jutjats. No són tasques jurisdiccionals, en el sentit de que no decidim controvèrsies entre dues parts, però sí que ajudem a evitar la utilització dels òrgans judicials per finalitats que realment no es prenen decisions de donar la raó a l'un o a l'altre. Per cas, la declaració d'hereus. Una persona mort sense testament, abans es feia el jutjat aquesta declaració d'hereus, que és definir qui són els parents que tenen dret a rebre l'herència, i ara ho fem a les notaries. Qüestions com la reclamació de deutes, requeriments, o sigui, qüestions que traiem la feina als jutjats, ara fem també matrimonis, divorcis, divorcis de mutu acord en què no hi hagi menors, que són mm-hmm. dues persones que es posen d'acord a divorciar-se, que ja saben el que tenen que fer, no cal que vagin al jutjat, sinó que ho poden fer a notaria, tramiten expedients matrimonials, fent els casaments, per tant, anem assolint unes competències que estàs tenent a tota Europa. La veritat és que Catalunya sempre és una font de novetats i d'innovació i de modernització del dret, i podem presumir de que moltes iniciatives i realitats que han sortit d'aquí s'han estès a molts territoris d'Europa.
Clar, precisament sobre això l'anem a preguntar, perquè en què es diferència, per exemple, Barcelona o Catalunya, en aquest cas, de potser altres ciutats o la resta d'Espanya o fins i tot altres països? Què és el que tenim aquí que ens fa especials en aquest sentit?
Sí, jo crec que és el tarannà de Catalunya, dels catalans, el que ho fa diferent, perquè aquí tenim un principi al dret civil, que és el dret que regula totes aquestes qüestions, que és la llibertat civil. Aquí el principi és que es pot fer tot allò que no està prohibit, no només es pot fer allò que està permès, i per tant el principi de la interpretació de qualsevol norma, i també quan el Parlament en regula a qualsevol llei civil, de dret civil, sempre es té present aquest principi de llibertat civil. Això dona moltes possibilitats als ciutadans de Catalunya de regular la seva vida com millor li sembla, dintre d'un marc molt més ample que tenen altres territoris. I aquesta és la gran diferència.
Mm-hmm. Clar, en general, vosaltres, per exemple, com valoraríeu aquesta celebració? Un any més ha tingut lloc aquí a Barcelona, i en aquest cas imagino que, en comparació a anys anteriors, també hi haurà hagut algunes diferències, no? Com heu valorat la d'aquest any, l'actual?
Per nosaltres és molt important aquesta celebració, perquè dona molt de rellevància al dret de Catalunya i a tots els sistemes de dret d'Espanya, perquè, diguéssim, com sempre, el que juga a casa té una avantatge, no? I és que marques tu les línies. Per exemple, els temes de debat nosaltres proposem i normalment s'admeten qualsevol tema que tenim necessitat o que creiem convenient que sigui tractat. I per tant el que fem és fer propostes que ens permeten també, per un costat, conèixer quina és la regulació als països europeus. Per exemple, aquest any hem parlat de la legítima i s'ha fet un estudi de com és la legítima als 40 països que estan a la Comissió d'Afers Europeus del Notariat. I després també rebrem l'opinió de les 40 delegacions que venen a aquesta reunió. I la gran avantatge és aquesta, que nosaltres tenim capacitat per ser els anfitrions, per posar damunt de la taula qüestions que interessen realment a tots els ciutadans europeus, però especialment als ciutadans de Catalunya i als ciutadans d'Espanya.
Doncs justament ara, que aquest any es compleix una dècada de la designació de Barcelona com a seu internacional del notariat, et tenim aquí, José Alberto Marín, per parlar-nos sobre el tema. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos com ha sigut aquesta edició, i doncs a seguir endavant, continuarem pendents de tot com avança, i seguirem també de ben a prop doncs totes aquestes reunions, actes i celebracions que feu cada any aquí a Barcelona. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltes gràcies per ocupar-vos d'aquestes qüestions notarials. Gràcies.
Gràcies. I fins aquí un dia més l'actualitat de la setmana. Que acabeu de passar un molt bon diumenge, i nosaltres tornem el proper dissabte aquí a les 6 del matí. El matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, el matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.